Doncs mira, avui és 5 de febrer i avui és el Dia Mundial de l'Home del Temps. Quan diem Home del Temps, també ens referim a la dona que ens dona la informació meteorològica. Per tant, jo crec que és un terme que potser hauríem d'anar actualitzant, però perquè ens entenguem, eh? Avui és el Dia Mundial de la Meteoròloga i del Meteoròleg. I per tant, ja saps que des d'aquí nosaltres li desitgem al nostre meteoròleg, l'Armando Álvarez, que està, vaja, al peu del canó cada dia, cada hora, dissabtes i diumenge, i diumenges inclosos, almenys enviant-nos informació i curiositats i sobretot aquestes comparatives al llarg dels anys per poder entendre més bé aquest canvi climàtic. Així que, Armando, si ens estàs escoltant, felicitats que avui és el teu dia. Soc el Ricard Álvarez, comencem des de Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal, com estàs? Comencem setmana, dilluns, 5 de febrer del 2024. Aquest cap de setmana, per cert, hem conegut la mort d'un veí de Cervera que va passar a ser conegut per la gent que viviu a Cervera, segur que el coneixeu fa molts i molts anys, eh? Però pels que no, el vam passar a conèixer perquè era el padrí del Marc i l'Àlex Márquez i ens ha deixat aquest cap de setmana. Així ho ha fet públic Marc Márquez a les seves xarxes socials amb un missatge tendre i força maco de... Però escolta, gràcies per haver-nos cuidat, per haver-nos ensenyat. Descansa en pau, t'estimem, avi. Ens ha deixat el padrí del Marc i l'Àlex Márquez, eh? En fi, va, anem a buscar la informació meteorològica, ja que avui és el Dia Mundial del Meteoròleg o la Meteoròloga, o digue-li com vulguis. Ja sabem de què parlem. No crec que entrem ara, que si és l'home, la dona o el que sigui. Sabeu de què parlem? Hores d'ara, 4,3 graus a la ciutat de Lleida. Boira. Temperatura més o menys estable dia i nit. O sigui, aquests són els típics dies d'hivern de boira de Lleida. Aquells en els que la mínima baixa, però no massa, respecte a la màxima del dia. És a dir, l'oscil·lació tèrmica durant el dia és mínima. De fet, la mínima ha sigut de 3,3 graus i a hores d'ara estem a 4 graus i mig. Per tant, fixa't, la visibilitat d'un quilòmetre. Per tant, ha marxat una mica, que ja boira forta i tancada, però déu-n'hi-do, eh? Per tant, si has de sortir a la carretera, ull, a més, per si a casa et trobes també alguna marxa lenta o alguna història que hi ha aquests dies, i també demà n'hi ha d'haver. La xarxa viària lleidatana, hores d'ara, ens diu el Servei Català de Trànsit que a la A2, ull amb la boira entre Soses i Vilagrassa, tot aquest tram de la plana de Lleida. A la AP2, entre Soses i Puigverd de Lleida. I també entre Castelldans i Juneda. S'ha baixat la velocitat màxima d'aquest darrer punt, entre Castelldans i Juneda, a 100 km per hora. Ja saps que ja es va instal·lar i inaugurar aquests sensors làser quan hi ha molta boira, a la AP2. I s'ha de vigilar força, eh? Per tant, si surts a la carretera, més ull de l'habitual. Quina és la previsió meteorològica? Doncs ara la coneixerem. Abans, però, et dic que les mínimes, com et deia, no són extremadament baixes. 3,3 graus a Lleida, 3,5 a la cota 2.500 de Baqueira, 3,6 a la cota 2.400 del refugi de Mitges, 4 al Carràs, 3 a Mollerussa, 3 al Picat, 2 a Balaguer, 0,5 a les Borges Blanques, 2,5 a Cervera, 3 a Solsona, 4 a Viella, i després, doncs, a Tàrrega sí que han baixat a 2 sota 0, 1 sota 0 a Tremp, 2 sota 0 a la Seu d'Urgell, mig grau sota 0 a Sort o 3 graus sota 0 al Pont de Suert. El problema aquí és on no hi ha boira. Perquè on no hi ha boira, les temperatures màximes són molt altes. però molt. Deixem recuperar temperatures màximes d'ahir diumenge 4 de febrer que em passa l'Armando Álvarez, que ja et dic que no pare. A Lleida ens vam quedar 6 graus i mig, el que et dic, 3 de mínima, 6 de màxima, poca variabilitat. Però és que a Sort o a Pont de Suert es van posar a 20 graus, 16 a Viella, 21 a la Seu d'Urgell, 21 a Solsona, 19 a Tremp, 18 a la Pobla de Cérvoles. Aviam, 18, 19, 20 graus. Home, no et diré que és per anar amb màniga curta, però segur que més d'un valent ho pot fer. 11 graus a la cota 2.500 de Boí o 10 graus a la cota 2.500 de Baqueira. És que són temperatures molt potents on no hi ha boira, on no hi ha boira. I els arbres, doncs, és que clar, detecten aquesta història i què fan? Doncs en van, tirem en van, s'ha avançat tot, menys a la Plana de Lleida. Ull, perquè si després hi ha una glaçada, enganxarà tots els arbres menys els de la Plana de Lleida. No sé com canviarà el tema de la productivitat de cara a la campanya, però vaja, això són coses que no ens hem de posar. Escolta, tota la història, quin temps farà avui i demà? Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns el cel està poc anubulat o clar amb intervals de núvols alts i les temperatures es mantenen sense canvis importants i marcaran una màxima de 20 graus a la Seu d'Urgell. Demà començarem el dia amb glaçades febles al Pirineu, amb una mínima de 2 graus o de 0 a la Seu d'Urgell. Tindrem intervals anubulats amb predomini dels núvols mitjans i alts i amb boirines i bancs de boira matinals a les depressions. Les temperatures màximes baixaran, excepte a la depressió, on es donaran pocs canvis i marcaran 15 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Viella i 11 a Lleida. I el vent serà fluix variable amb predomini durant les hores centrals de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Vinga, que busquem la darrera hora informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Mira, d'esports ara en parlarem amb el Sergi Tor. Abans, t'avanço dos temes. Castelló de Farfanya posa en marxa la primera comunitat energètica de Ponent. El municipi de la Noguera és un dels primers de Catalunya que subministra llum als veïns amb plaques solars públiques. Ens ho explica l'alcalde Omar Nourmi.
També una manera d'incentivar, no?, a la població que vagi cap a aquesta línia, que millor que donar exemple des de les institucions com l'Ajuntament en aquesta manera de produir energia de quilòmetre zero, és a dir, propera, verda i a més, doncs, per què no, doncs, contribuir en la millora del canvi climàtic.
S'ha instal·lat un sistema de 240 plaques solars en 5 edificis municipals. Concretament hi ha 71 plaques que estan destinades al consum municipal i les 169 restants abasteixen d'energia 33 habitatges i 2 negocis del poble. D'aquesta manera, doncs, des de les institucions públiques, Castelló de Farfanya és un dels primers municipis a Catalunya que subministra llum als seus veïns amb aquestes plaques solars públiques. La instal·lació ha entrat en funcionament aquest mes de gener i preveu un estalvi del 40% en el consum dels edificis municipals, mentre que els veïns, que els que s'han adherit a la comunitat energètica, s'estalviaran 400 euros anuals de mitjana sobre la factura de la llum. I també t'explico que és curiosa, perquè fa una setmana parlàvem una altra vegada de la llau de conills a la Plana de Lleida i que, aviam, que sí, que són molt macos, però que és un problema greu pels agricultors. Doncs bé, ha nascut la iniciativa Apadrina un conill de bosc per millorar la biodiversitat del Pallars Jussà. Es veu que la població a la conca de Tremp està molt amenaçada i ningú el percep com una amenaça. És a dir, allí no és un problema aquest, el conill de bosc. El que canvien les coses a uns quilòmetres de distància.
Esports. COPE Lleida.
Estàs informat.
Deportes.
Doncs mira, per la informació esportiva recorrirem també a barrejar-la amb la meteorològica, perquè ha estat un cap de setmana emboirat, si vols. Jo sé que la boira només la tenim a la plana de Lleida, però en quant a resultats, Déu-n'hi-do. Sergi Tor, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
En parlarem a fons, ja ho sabeu, a la radiografia, a partir de 2:15, la nostra tertúlia, però derrotes unes quantes, eh?
Sí, mira que habitualment comencem que és desigual, perquè clar, hi ha tants equips,
sí.
Que home, sempre diem, home, guanyar tots és gairebé impossible.
Alguna
no?
vegada ha passat.
Alguna vegada ha passat, però és que en aquest cas sol tenim que comentar derrotes, no l'envol. Però bé, les victòries són mínimes, no?
Són
perquè si
mínimes.
Fem una acumulació, si fem una acumulació, doncs algun empat. Mira, és bueno, la victòria del Mollerussa. Aquí ja trobem
sí,
amb el Mollerussa 1-0.
La victòria del Mollerussa, que és importantíssima
sí.
per ells, però molt important, eh? Estan a 3 punts per sobre del descens.
Clar.
I ara sí que és la qüestió d'anar sumant. L'empat de l'AM.
0-0 davant del Deportiu de la Corunya,
dels
líders.
Les manté a 5 punts a dins de la, del playoff d'ascens.
Sí.
Per tant, jo crec que estan fent una campanya potser fins i tot millor que la de l'any passat, encara que no ho sembli. Vull dir que això...
És espectacular.
Ara, a partir d'aquí...
Sí, bueno, tenim més derrotes en bàsquet masculí i femení.
Perdó, i victòria de Vilassana femení.
Exacte, bueno, però amb lesionats, amb lesionades. Amb lesionades i amb preocupació,
que,
victòria
com
cara.
Com diu el Sergi, vol dir que cada vegada costa més guanyar en tots els esports.
Sí.
A partir d'aquí.
A partir d'aquí, bé, tenim les derrotes de, en bàsquet masculí per 2 punts a casa davant de Corunya.
No és preocupant. Aquesta no és preocupant.
Home, va ser un partit... Home, per fer el primer lloc, aquella il·lusió de tenir el primer lloc, doncs no és preocupant cap, perquè al cap i a la vista no estem, no? Però...
Bueno, no és preocupant cap... ara en parlarem. Que n'hi ha algunes que sí que són més preocupants que d'altres.
Sí,
no?
I aleshores se va perdre 2 punts, se perdia de 15. Gerard Encuentra va ser un espectacle a la segona part, estava volcànic, l'entrenador del Força Lleida, i una cosa que em va agradar del Força Lleida és que el Corunya va haver de guanyar el partit 4 vegades i fins i tot jo crec que quan estaven a l'autobús encara no s'havien cregut que havien guanyat. Perquè mira, a falta de minut i mig perdíem 72-81, és a dir, 72-81, i a falta de 18 segons anem 81-84 en bola per nosaltres. Sí, increïble, no? Corunya va jugar molt malament l'últim minut i nosaltres molt bé, però vam estar fins l'últim segon lluitant una victòria. Crec que es va abusar de tirs de 3, més de 40 intents, i aquí per mi va ser...
Clar, si entren, perfecte.
Sí, quan van entrar, vam remuntar, però jo crec que es va abusar d'aquesta parcel·la. No? Per això en podem parlar amb Albert Square a partir de 2:15. Derrota també del Robles Força Lleida de bàsquet femení.
Derrota del Cedis La Seu i...
Exacte. I en futbol,
amb hoquei.
Derrota 3-4 a casa davant del Calafell.
Estem a 3 punts del 13. Hi ha un punt de l'11. Som 12.
Sí.
L'11 és el que ja no juga la promoció de descens. Per tant, ho tenim a un punt. Però els demés ja molt allunyats, eh?
Sí, clar, el problema és que...
O sigui, aquí ens ho jugarem entre Girona i Lleida.
Tot i que Calafell va tercer classificat, era un rival dur, jugàvem a casa, i per tant, doncs, és una derrota perillosa. Perillosa, no? I en futbol...
En futbol, què ha passat, Sergi?
Doncs que a segon... No, una pel·lícula ja repetida. Abans de que a segon no han marcat mai cap gol i sempre han perdut, això és cert. també és una realitat que a fora de casa, si el rival ens marca primer... No tenim capacitat de remuntar els partits. Per què?
El Saguntino és 14,
És igual, no? No hi ha cap diferència. 1-0 cap a casa. Va ser el minut 5, un gol, una errada, però el Lleida, el gol a Terrassa, a Formentera, a Manresa, el de Sant Andreu, remar a vegades gols als començaments de la primera o de la segona part, ja va passar també a Manresa, jornada 5, quan anem com un tret, perquè fora de casa, el 1-0... és gairebé com una condemna a la derrota. I això està provocant. És una dada, No és a hores d'ara. Per què? Doncs perquè l'equip rival es tanque, l'equip rival es nega els espais, l'equip rival juga amb un camp de gespa artificial que el coneix perfectament, i nosaltres, ben dissenyat, no és una crítica, no tenim un equip per anar al xoc, no tenim un equip per guanyar dobles jugades, no tenim un equip, en aquest cas, per jugar amb el joc aeri, que inviten amb aquests camps i amb aquests rivals, i si ens marquen primer... Doncs a hores d'ara és una condemna a una derrota. Què s'ha de fer? Evidentment, valorar potser l'empat. I si el rival ens marca, que sigui perquè ens ha marcat de 40 metres amb un gol històric, que únicament toqui aplaudir-lo, no regalar-lo. I a hores d'ara, com tu molt bé dius, hi ha 4 equips amb un puntet.
S'ha posat interessantíssim perquè l'Hèrcules va acabar guanyant casa.
Jo sempre penso que és el gran favorit de l'Hèrcules.
L'Hèrcules va acabar guanyant, l'Europa va empatar i el Badalona...
Guanyava 2-0 l'Europa.
I el Badalona va guanyar.
I el Futur va guanyar,
Amb el qual, a hores d'ara, el líder és l'Europa amb 40 punts. Amb 39 tenim el Lleida, el Badalona i l'Hèrcules.
Com t'agrada això, no?
I el Sant Andreu ja està amb 32.
Sí, porta 3 derrotes ara, si quedés el Sant Andreu. I el 30, el Penyal Deportiva, que és el que queda fora sí. de la promoció.
Ara està interessant, hi ha 4 equips amb
sí,
un punt.
Sí, quina partida aquí, eh?
Això és la Premier.
Sí, exacte, exacte.
Va, pues, que en parlem a la radiografia.
Valorar els empats també, però aquest sí, és el que problema sí. que tenim esportivament. Una abraçada.
Gràcies, Sergi. Esports.
COPE Lleida. Estàs informat. COPE Lleida.
Ens arriba el moment en el que tractem temes legals. Ja saps que nosaltres confiem en els amics de Q2 Consultors. Estan a internet www.q2consultors.com. Els trobes a Balaguer, a Viella, a Barcelona i a Lleida, al passeig de Ronda número 57. I si vols el telèfon, doncs és fàcil de recordar. 973-28-28-18, 973-28-28-18. Amb nosaltres l'advocat Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Vinga, que parlem d'un altre tema que... Mira, no sols tants percents ni els rànquings, però també és un d'aquests temes que suposo acapare bastantes consultes legals, el tema de les herències. Hi ha moltes vessants, si hem de parlar d'herències, però avui parlem d'una molt concreta que jo no l'havia escoltat mai, Josep Lluís.
Bueno, efectivament el tema de les herències dona molt de sí, i a més sembla que hauria de ser un tema ja bastant pacífic, però bueno, sí. és que estem en l'àmbit de la justícia veient que és un tema recurrent de conflictes, no? És un tema que, a més, ja n'hem parlat altres vegades, i que moltes vegades el tema de l'apropiació per aquell que no toque d'una herència, pues, se repeteix. A més, normalment el nucli d'aquest conflicte sol ser els comptes bancaris, però pot haver altres qüestions, eh? Poden haver altres qüestions, mobiliari, joies, allò que... Aleshores, el tema, respecte en els comptes bancaris, el primer que voldria que la gent reflexionés és que no és el mateix una persona cotitulada d'un compte que una persona autoritzada. Una persona autoritzada és aquella persona que pot disposar-ne, però que en principi allò ja és conscient que no és seu. I després, respecte de la cotitularitat, jo diria que és una cosa bastant aparent, però a vegades no real. És a dir, qui ha ficat realment els cèntims en aquell compte? La prova de qui ha ficat els diners... Prescindint d'altres presumpcions, és a dir, fiscalment se presumeix que allò és, si hi ha dues persones, 50%, si n'hi ha tres, el 33,3%. I tenint en compte que la llei deixa molt clar que el fet d'introduir una persona en el compte no és una presumpció de donació, no vol dir un acte de donació, no? I deixant a part també temes d'embargaments, de conflictes que poden donar lloc quan jo fico una persona en el compte i aquesta persona resulta embargada i estan embargant, entre cometes, els meus diners. És a dir, el ser cotitular aparent no vol dir que sigui el propietari dels diners. I això està perfectament clar. I aleshores aquí el conflicte del qual naix aquesta notícia és una condena pel Tribunal Suprem, un conflicte entre dos germans, una condena per apropiació indeguda. I el dubte que es planteja és de qui és una herència en aquell temps, que a vegades poden ser mesos o poden ser anys, fins a que no és acceptada aquesta herència per algú.
Ah, clar.
I no oblidem que aquesta herència pot ser no acceptada per ningú, no? Pel motiu que sigui. Pues aquesta herència durant aquest període és algo autònom. És una entitat econòmica autònoma, amb un actiu i un passiu, també amb uns deutes, val? I que de moment no es coneix qui és el titular. Si més no, passaran uns mesos fins a
clar, casa. O sigui, si jo sóc cotitular, bueno, no sé si es diu així, però un compte bancari, en aquest cas, que és dels pares i un fill, moren els pares, el compte segueix existint, perquè a més dels tres titulars un segueix viu, però fins que s'inicia tot el procés, perquè clar, això no és mor una persona i l'endemà ja s'executa l'herència, passa un període. Durant aquell temps no pots disposar de, encara que siguis cotitular, de, o sigui, millor no accedeixes a aquell compte, per si de cas?
A veure, aquí la veritat...
Si no és per les obligacions recurrents, perquè hi hagi domiciliades coses que passen sempre, eh?
No, no, evidentment hi haurà qüestions que són perfectament legals, és a dir, des de pagar les despeses de l'enterrament, hi haurà, allí coses...
Però que siguis cotitular no vol dir que puguis disposar automàticament del 100%.
No, no, no. De fet, podria ser que no poguessis disposar ni del 0%, és a dir, que jo no sigui teu. És a dir, a veure, aquí caldrà veure cada cosa. Primer, de tot, he de dir que a la pràctica... La conducta de les entitats bancàries en cada cas és un món.
Ja, ja, ja.
Te poden bloquejar el compte o te poden deixar disposar. Aleshores, tu també has de saber una mica amb prudència quin paper tindràs del dia de demà. Si tu creus que ets l'hereu universal, no sé, perquè ets fill únic i no hi ha ningú més, pues, evidentment no tindràs que rendir comptes a ningú, però podria ser que sí, no? Aleshores, en aquell període hi ha despeses que són necessàries, inclús podria ser la qüestió de que la persona mort hagués anomenat precisament per preveure aquestes contingències un marmesó, és a dir, un administrador. Miri, mentre jo no deixo, vostè vagi... Imaginem patrimonis importants, on s'han de fer coses...
Sí, clar, clar.
Aleshores, pues, pot haver aquesta figura. Però caldrà veure qui és l'hereu, si accepta l'herència... Hereu que quedarà vinculat pels actes anteriors, és a dir, tindrà que complir les obligacions velles, tindrà que respectar, no sé, per exemple, els contractes d'arrendament, inclús tindrà que fer front a coses desconegudes, imaginem, no sé, una inspecció fiscal que ens ve.
No.
I pot haver inclús fins i tot acceptacions tàcites. Però aleshores, compte amb disposar d'allò que nosaltres... A veure, jo crec que tothom sap més o menys si allò és meu o no és meu. Una altra qüestió és que puguem entrar en discussió si és meu a la meitat o és meu el 33%. Imaginem que tots dos fiquen diners allí.
Josep Lluís, crec que hi ha un cas molt particular que et va... Bueno, que el vas fer seguiment, en el que hi va haver un dels fills que es va apropiar d'una part, va anar a judici i, clar, el ser família es tracta diferent.
Correcte. Aquí hi ha una qüestió molt particular i això que tu parles se'n diu excusa absolutòria. Probablement a la gent no li sona aquesta paraula. Aquesta paraula és un concepte que ve del Codi Penal, està expressament previst, i és que determinats delictes comesos en l'àmbit familiar, estem parlant de parelles no divorciades, entre pares i fills o pares i nets, inclús entre germans, aquestes conductes, penalment, aquestes conductes no són penades. Estem parlant sempre de delictes contra el patrimoni, no estem parlant d'agressions, no, d'homicidis, de delictes de sang, i aleshores no acaben en condena precisament aquesta relació, degut a aquesta relació familiar, on la llei d'alguna manera s'excusa i diu, bueno, no hi vull entrar perquè és una qüestió molt íntima, una qüestió...
Ja us ho fareu.
Sí.
Solucioneu-ho dins.
Solucioneu-ho. Això no vol dir que no hagis de tornar al cèntim.
Això té cert perill. Vale.
No, això no vol dir que no hagis de tornar al cèntim. Dic que no te condeno...
No té conseqüència.
No té conseqüències penals.
Vale.
Sí, civils. No vol dir que quedem una impunitat.
Escolta, tu torna els diners i porta't bé, sisplau. Vinga.
Més o menys ve la cosa així. Ve la cosa així. Però ve de molt antic i és
vale.
té el seu punt de racionalitat.
No, però està bé que quedi clar que si t'has apropiat d'alguna cosa te'l faran tornar, no és allò de mira, com que estem en família, no, t'ho faran tornar, el que no et condenaran potser de primeres, si insisteixes, potser al final hi haurà algun problema.
Perquè ningú pensa que les coses estan pensades perquè queden impunes i que hi hagi una patenta de corso per fer el que vulguem.
Clar. Bueno, ja ho veieu, el tema de les herències és un tema també que no està de més que... A veure, es pot fer sense un advocat i no passa res. Però no està de més si teniu dubtes per fer el procés o per a veure com ho faig o com ho especifico de parlar amb un advocat i ells us assessoraran. Si truques a Cudos Consultors t'assessoraran de manera totalment personalitzada. Avui amb el Josep Lluís Gómez tractem de temes genèrics, però clar, el teu cas és el teu cas. Llavors truca 973 28 28 18, 973 28 28 18 i t'assessoraran de manera personalitzada, que al final és el que busquem. Josep Lluís Gómez, com sempre, un plaer, que tinguis bona setmana.
Bon dia, Ricard.
I nosaltres el que fem és fer una pausa i de seguida posem somriures a les cares de la gent, que això és el que ens agrada. Ja saps que ho fem amb el Joel Carnicer i ja saps que ho fem doncs, buscant aquelles notícies o aquelles històries que, per absurdes que et semblin, són reals, passen. O sigui, les busquem a la premsa i això vol dir que han passat. Per tant, mira, són aquests 10 minuts que almenys ens hem de seure i riure una mica. Re, amb 2 minuts.
Vuelven los clásicos de mano del mejor.
Omega.
Porque no hay dos sin tres.
Hasta ahora estamos consiguiendo películas que no bajan nunca del 10. Yo creo que vamos a sacar unas 50, 60, 70 obras maestras que las vamos a poner aquí.
Clásics con José Luis García. Esta semana, El demonio de las armas. El viernes a las 10 de la noche, en 13.
En Lowi somos más cañeros que nunca, porque te traemos nuestra mejor ofertaza. Fibra y móvil 5G por solo 29,95, precio definitivo. Si quieres ahorrar, corre a lowi.es o llama al 1456.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy cansada de que me subas el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Quiero explorar sin importarme cuando volver el exterior. Quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
¿Oyes eso? Son nuestros 21.000 propietarios recibiendo el aviso de que hoy ya han cobrado sus rentas. ¿Cómo lo hacen? Muy fácil. Alquiler Seguro te garantiza el cobro de tu renta el día 5 de cada mes. Alquiler Seguro hace todo por ti. Ayer, hoy y siempre, Alquiler Seguro.
Herrera a COPE Cataluña y Andorra. Estás informat.
COPE Lleida. Doncs apa, que ja saps que això vol dir que ens plantarem a la una de la tarda, que seguim sent dilluns i que si resulta que el dilluns doncs és un dia d'aquells que no t'acaba de fer el pes i necessites una espenteta per tenir aquell somriure a la cara, ni que sigui un moment, doncs estàs al lloc ideal, al lloc correcte, perquè aquí comença algú ha fet amb el Joel Carnicer. Joel, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! All right. ¿Cómo pudiste hacerme esto a mí? Ricard, ¿cómo pudiste hacerme esto a mí?
Va, que estem ja ben posats al mes de febrer. Bon any, per cert, Joel, bon any.
Bon any.
Escolta, la divendres passat va ser el dia de la Candelera i també va ser el dia de la marmota, amb allò de la marmota d'Estats Units, bueno, les marmotes que hi ha als Estats Units i a Canadà, que les treuen del període d'hivernació, els hi pregunten a veure si l'hivern seguirà sent llarg o no. Van dir que de moment la primavera arribarà abans. No sé si són bones o males notícies, mira, què vols que et digui.
Si plou, bo. Si no, no.
Clar, és
que, de fet, hem tingut, jo crec que hem sigut els únics de tota la península ibèrica que hem tingut l'hivern que ens tocava aquí, eh?
Sí, bueno, aquests dies que va fer tanta calor a tot arreu, que ha fet, vaja, amb l'anticicló, i que encara seguirà fins a final de setmana, només hi havia dos punts d'Espanya on estàvem amb boira i amb temperatures fredes. Un era Zamora i l'altre Lleida. I ja està, la resta tots estaven per sobre, eh?
Ja està, és que, sí, sí. Sabes, el que no tinguem aquí... Sí. Ja ho saps.
Bueno,
en fin,
doncs ja saps que, bueno, això podria ser un tema també, d'aquests de trencar el gel, si per conèixer una persona. És que saps això del dia de la marmota i saps que el dia de la marmota es va originar a Europa i van ser els colons alemanys que quan van anar cap a Estats Units ho van portar cap allà. A Alemanya es feia amb un eriçó i com que allí no van trobar eriçons van dir, a veure, un animal que hiverni també, va, la marmota, que s'hi assembla. I d'aquí ve la història, i que a Europa ho hem deixat de fer i que allí porten 138 anys fent-ho amb una marmota per aquest cas. És una bona manera de trencar el gel.
I llavors, si vols, ho pots rematar dient-li, A tu t'agradaria ser la meva marmota i hibernar junts durant una temporada?
Oh! Oh, 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 oh. I si, qui, almenys, més que una temporada d'allò, un diumenge al matí, eh?
Exacte, ni que sigui, hivernar junts, hivernar junts.
Oh, que bona. Mira, mira com aprofita el Joel Carnicer. Bueno, és una manera de trencar el gel. Ja sabeu, que nosaltres tenim un número de WhatsApp, que és el 664-526-180, 664-526-180. Si alguna d'aquestes l'heu provat i us ha funcionat, doncs ens ho expliqueu, i si no, no bé, ens ho podem estalviar, no cal que ens ho expliqueu, si no.
No, ja ho saps que ja ens agrada això, eh?
Vull dir, ens envien coses... Escolta, t'avanço que la setmana passada va trucar una persona a la ràdio que s'havia tatuat el teu nom a la front, que a veure on havia de passar a cobrar els 1.000 euros.
Clar, pues...
No, clar, el que passa és que li vam haver de dir que si no hi havia, clar, havia de venir aquí i mirar-ho bé, que fos un tatuatge i que hi fiqués Joel C. Pineda, si no el Joel igual no paga, eh?
Correcte, si no els pago encantadíssim de la vida, eh? Però clar...
Bueno, la podem donar per finalitzada, aquesta promoció, eh? Pot ser?
Si vols pujo l'aposta i dic no. Que si hi ha algú que ho fa, 1.500.
Apa, venga. Però ha de posar Joel C. Pineda a tota la frona.
I se l'ha de deixar, vull dir, no és allò de que me'l poso i me'l trec. No. O sigui, te l'has de deixar una bona temporada, clar.
Escolta, saps que llegia una notícia parlant de tatuatges? Bueno, tot això ve perquè va haver una noia que es va tatuar el nom del seu nòvio a la front, que es diu Kevin.
Exacte.
Que més, vull dir, la K li van posar en majúscula, grossa, li ocupava tota la front, el nom.
Tota la front, sí.
Saps que a Espanya ha pujat el nombre de persones que tenen com a mínim un tatuatge al cos, però que també ha pujat el nombre de persones que es penedeixen després d'haver-se tatuat?
Vaja.
Però
clar,
ha pujat molt, eh?
El
60% de persones que s'han tatuat aquest passat 2023 s'han penedit d'haver-se tatuat. Com et quedes?
És que no acabo d'entendre... És que s'han de pensar bé les coses.
Clar.
És que el problema és que no pensem molt. S'han de pensar bé. Si tu jo crec que hauries d'estar de dir 6 mesos pensant-ho, no? Per exemple, escriure a Twitter: me vull tatuar-me això. No? I llavors, deixar-te un temporitzador al calendari...
I que la gent opini.
Exacte, al cap de 6 mesos, anar i dir, a veure, han passat 6 mesos, segueixo tenint ganes de tatuar-me això? Sí, doncs hi vaig. No, s'ha acabat.
Bueno,
és que, el que és que la gent... Vinga, anem a fer-nos un tatuatge. I d'avui per demà es fan el tatuatge i tenim problemes.
Clar.
I llavors després, ai.
No? Bueno, clar. Doncs és això. Aquestes són les xifres, eh? També se suposa que ha pujat... Jo crec que ha pujat molt el tatuatge aquell de després d'una nit o d'un... A que no hi ha nassos.
Sí. O l'altre... Tu te'n recordes que va haver una època que hi havia el tatuatge aquell de l'estrella al colze?
Ah, no ho sé, aquest.
I es feien una estrella així, com si fos una estrella així cutrilla i tal, se la feien al colze, no? No te n'en recordes?
No, jo recordo la banda aquesta que es fa a la zona del bíceps, al braç.
Ah, també, aquesta, sí. Molt minimalista, però sí. Molt vistós, sí.
No, però pues l'estrella no recordo.
Pues sí, va haver una època que hi havia el colze, però bueno, en fi.
Bueno.
Hi ha tantes coses al món que això. Tu vols actualitat?
Sí, clar, per això estem, que tens a tota, no?, la humanitat treballant per tu.
Exacte. Tu ja saps que Espanya és un dels països d'Europa que més tard marxa la gent de casa seva.
Sí.
De normal marxen amb una mitjana de 30 anys i a Itàlia es marxa amb una estadística de 31 anys de casa dels pares.
Ah.
Vale? És a dir, et surt igual la hipoteca que el crio, vull dir, te dura el mateix temps a casa. Llavors, hi ha hagut un cas, no, que han dit que li han demanat a una dona, o sigui, el titular és:
a ver.
Buscamos independizarnos. Yerno le pide a su suegra que abandone su propia casa.
Ah, el yerno a la sogra. És que ja n'havíem dit un altre que era l'inrevés, la sogra que volia fer fora el yerno, eh?
Sí,
ara és al revés,
Sí, no, en aquest cas ara és al revés, i és que el seu gendre li ha demanat a la mare que marxi de casa, sisplau.
Ja.
Clar, perquè diu suegra, estamos pensando en independizarnos. ¿Cuándo se va para otro lugar? Necesitamos nuestro propio espacio. Si quiere, se puede ir a alquilar un piso.
O sea, ya se lo busco yo, si hace falta.
Ya se lo busco yo. Usted váyase. Clar,
home, potser...
Serà així la dinàmica ara o com?
No sé, però potser talla una mica el rotllo, no? Bueno, no sé. Clar, s'ha de veure les situacions, eh? Però, vaja, no sé.
Jo et dic que me penso que la dinàmica anirà cap aquí, eh? O tornarem abans, te'n recordes que abans els pobles, sobretot, la gent vivia en cases molt grans,
sí.
I a cada pis vivia una generació.
Sí.
Vivien els padrins en un lloc, els pares en un altre, els fills al pis de dalt. Mm. Llavors era així. Pues a lo millor tornem amb això. Bueno. Tornem a les cames calientes i aquestes coses, no se sap. Però aquí van les coses, ¿vale?
Bueno, así estamos.
Així estamos. Vinga, igual que així estamos amb el problema, amb el gran problema de la intel·ligència artificial als instituts i als centres educatius, perquè nosaltres, i ara ja estic parlant com a professor, estem tenint moltíssims problemes de, ja sigui plagis, ja sigui això, i tenim moltíssims problemes amb la IA, no?
Mm.
I ha sortit una notícia al Segre que diu: les famílies no veuen bé l'IA, però el 40% l'utilitza per ajudar els fills a fer deures.
Imagina't tu, ara els pares ja.
Clar, llavors ja quan arriba... Però a mi el que em fa més gràcia és que quan els hi posem un zero per haver fet... Perquè no, encara no poden, encara no entenen que això pot ser una eina, però
clar,
no pots copiar exactament el que et diu.
Clar.
Pot ser una eina de recerca molt útil, però no pots copiar exactament perquè, evidentment, quan només que li preguntis a un alumne una paraula, no l'acostuma a saber-la. Vull dir, què vol dir reiterat? I diu...
No sé, però el treball estava molt ben posat.
El treball és una qualitat educativa exquisita i tu no saps què vol dir
reiterat. És que se'ls nota d'una hora lluny. Ara, que fa anys que els pares, alguns, en algunes cases, es posen a fer deures amb els fills a secundària, és una cosa que ja sabíem. Ara, que clar, hi ha coses que dius, és que jo ja no me'n recordo i no les he tornat a fer, doncs mira, tirem de ChatGPT els pares per acabar fent-ho, entenent-ho i després dir-li al teu fill o filla, i em sembla lamentable, eh?
Correcte, i a més no t'ho perdis, perquè ara ha vingut la nova moda que faig una crida als pares d'alumnes universitaris, que ara la nova moda és acompanyar els fills a les reunions que tenen amb els seus professors de la universitat.
A la universitat?
Vale? És a dir, doneu-vos compte que som majors d'edat, que si no els bueno, deixeu volar una mica tindrem problemes. I ara els pares van a la universitat a les tutories.
Però hi ha tutories a la universitat?
Bueno, a vegades sí que es pot anar per parlar a cert treball. Jo recordo d'anar-hi per parlar a cert treball, per a veure en
bueno,
què podia millorar,
ja,
que no...
Això és una cosa entre la professora o el professor i l'alumne.
Correcte,
o l'alumne,
o si
ja
vols
està.
Més informació o alguna cosa, o també a vegades vols conèixer una mica com funciona aquell professor, o que et doni més informació perquè el tema t'agrada...
No, ho dic perquè a la universitat, almenys com jo la recordo, no hi ha tutoria, no tens una tutora o un tutor. Cada assignatura ja t'ho faràs.
Correcte, vull dir, però a lo millor vols això, conèixer alguna cosa més d'una matèria. Jo, per exemple, tenia assignatures que volia saber més del que m'explicaven.
Tu sí, però com a alumne.
Com a alumne, evidentment, però o si havia d'anar a revisar algun examen o alguna cosa, o veure on podia millorar, bueno, doncs també, però els meus pares no...
Tampoc ho hem de trobar estrany per si de cas, però clar, ho veig estrany al despatx d'un professor d'universitat que arribi la filla o el fill, el pare i la mare.
El meu fill ha estudiat molt per l'examen. Aquesta és una frase estrella dels pares. I clar, jo els hi dic, però vostè està allà davant? Sí! El meu fill ha estudiat molt per aquest examen, jo ho sé. Dic, bueno,
I llavors, vigila que no treguin encara, Joel, vigila que no treguin encara el teu nivell, el de secundària, que s'han hagut de perdre alguna activitat o algun cap de setmana perquè s'han hagut de quedar a estudiar amb el fill o la filla.
I no, encara no m'ho han dit, però el que em diuen és no ha pogut fer els deures perquè m'ha anat a esquiar. I llavors dic, vale, però és que els deures aquests s'havien de fer classe. Ja, però no ha pogut.
Es va descuidar.
No pots posar una falta de deures, ja. M'ho manen els pares, ja me donen ordres els pares.
Mira, entre la intel·ligència artificial i com som els pares, n'hi ha per parlar-ne cada setmana. Va, que ens hem plantat a la una de la tarda, Joel. D'aquí surt un llibre. Mira, t'he donat una idea.
Exacte.
Històries d'un maestro... anava a dir amargado, tampoc amargado. Històries d'un maestro... No sé.
Històries d'un professor quotidianes.
Vale, pues eso. Històries d'un professor quotidianes. Joel Carnicer, com sempre, un plaer. Bona setmana.
Bona setmana, Ricard.
Vinga, que ens n'anem directe d'escap a la una. Soc el Ricard Álvarez i després arriba el migdia de Cope Lleida amb el Joan Ramon González dels Bocins d'Història i a partir de dos quarts la radiografia, ja saps, la nostra tertúlia d'esports, on et posem sobre la taula tot el que ha passat esportivament el cap de setmana.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. A las 10:32 ha arrancado en la audiencia de Barcelona el juicio al exfutbolista brasileño Dani Alves, después de que las partes no hayan llegado a un acuerdo in extremis. Alves está acusado de la violación a una joven de 23 años en el baño de la discoteca Sutton de Barcelona. Ocurrió la noche del 20 de diciembre de 2022. El exfutbolista se enfrenta a una petición de cárcel de la Fiscalía de 9 años, una petición de pena que la acusación particular eleva a 12. Su defensa pide la absolución porque asegura que fue una relación sexual consentida y además expone como atenuantes el estado de embriaguez y el hecho de que Alves hubiera abonado ya una fianza de 150.000 euros para cubrir una posible indemnización. Recordemos que ahora estamos en una fase de alegaciones previas en las que defensa, acusación y la fiscalía plantean al tribunal las peticiones de última hora que consideren oportunas. Por ejemplo, lo primero que ha hecho la abogada de Alves es pedir la suspensión del juicio porque el interés mediático, ha dicho, ha presentado a su cliente como un agresor sexual, abocándole a una condena pública. Para ello, la defensa ha presentado una recopilación de 450 noticias sobre este caso. Y desde luego, expectación mediática hay, mucha. Es inevitable. Se trata de una estrella muy reciente del fútbol mundial y muy conocido además en España tras su paso por el Sevilla y también para el Barcelona. Son más de 270 los periodistas acreditados para este juicio, 40 de ellos extranjeros. Estos periodistas, entre ellos están nuestros compañeros de COPE, pueden seguir la sesión, pero no pueden emitir ni publicar audio en el caso de la declaración del futbolista, que por cierto, y esto lo acabamos de conocer, declarará finalmente el miércoles en el último lugar, tal y como había solicitado esta mañana su defensa. No se podrá escuchar a Dani Alves, pero sí que ya hemos podido verle sentado en el banquillo, aparentemente tranquilo y con una vestimenta sencilla. Llevaba camisa blanca, pantalón vaquero y zapatillas deportivas también blancas. Ante el revuelo mediático, Alves ha entrado en los juzgados por un camino no habitual para evitar la presencia de los numerosos periodistas. En el caso de la presunta víctima, se han extremado las medidas de seguridad para la protección de su identidad. Esta joven declarará a puerta cerrada y la grabación se guardará con la imagen pixelada y la voz distorsionada. Durante todo el proceso de preparación de la vista oral, un grupo de agentes de los Mossos de Escuadra, especializados en agresiones sexuales, han acompañado a la joven y lo harán después de su declaración. Hay que recordar que Dani Alves lleva en prisión preventiva más de un año, desde el 20 de enero de 2023, cuando fue detenido tras la denuncia de la chica. En este tiempo ha cambiado hasta 5 veces de versión de lo que pasó aquella noche en la discoteca Sutton. Probablemente este va a ser uno de los juicios con más expectación del año. El miércoles podría quedar visto para sentencia, pero es probable que el camino judicial no acabe aquí y solo estemos en un primer escalón. El juicio de Alves acaba de empezar. Hay más asuntos también destacados que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Pues lo primero que te tengo que preguntar, Pilar, es si te gustan los tractores amarillos, como diría la canción.
Bueno, no me lo había planteado
no
nunca.
No especialmente, ¿no? Es que esta semana los podemos ver de todos los colores, te lo digo por eso, porque los agricultores se preparan para una semana de protestas en varios puntos de España para exigir cambios en las exigencias ambientales, más flexibilidad de la política agraria común y ayudas económicas por la sequía. Este lunes ya han realizado varios cortes de carreteras en las provincias de León, Valladolid y en la frontera frontera de Salamanca con Portugal. Mientras tanto, Canarias ha empezado el mes de febrero manteniendo una importante presión migratoria, la verdad que como la que tiene ya desde hace meses. Casi 1.000 personas han llegado a las islas este fin de semana. Entre tanto, en Baleares, otras 27 personas han sido rescatadas cuando dos cayucos trataban de llegar al archipiélago. Este próximo jueves, Sánchez y la presidenta de la Comisión Europea van a viajar a Mauritania para reclamar más contundencia en la lucha contra la inmigración irregular. Hay que recordar que de Mauritania salen muchos de los cayucos que luego llegan a las Islas Canarias. Tenemos también encuesta del CIS sobre las elecciones en Galicia. A 13 días de esos comicios, Pilar, el sondeo pronostica que el BNG podría arrebatar la presidencia de la Xunta al Partido Popular. Eso dice el CIS, que apunta también a que el candidato del PP, Alfonso Rueda, se quedará a 2 escaños de lograr la mayoría absoluta, mientras que sí la sumaría la unión de todos los demás, prácticamente, de los nacionalistas gallegos, el PSOE y Sumar. Y la Conferencia Episcopal Tarraconense, que agrupa a las diócesis de Cataluña, ha pedido a las comunidades cristianas que recen para pedir con perseverancia el don de la lluvia y acabar así con la grave situación de sequía. En un comunicado piden también a todos los miembros de la sociedad que valoren el don precioso del agua y hagan un uso responsable para una mejor conservación de la naturaleza y también una verdadera ecología integral.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
El director deportivo del Barça cree que todavía hay liga.
Después de la victoria del Barcelona y los empates del Real Madrid y del Girona, el Barça queda a 8 puntos del Real Madrid y a 6 del Girona. Deco se ha pronunciado, entre otras cosas, sobre cómo está la liga, Elena Condis.
Sí, reconoce también que les sorprendió el adiós de Xavi porque estaban planificando juntos la próxima temporada y además renovó en septiembre hasta 2025. Como Laporta deja claro que la idea es mantenerlo hasta final de temporada. Las claves para el nuevo entrenador debe ser líder, tener ambición y conocer el proyecto de apuesta por la Masía. Lamenta que no se dio valor a la liga ganada el año pasado, pero destaca que este año han dado un paso importante en la Champions y si le respetan las lesiones, es optimista en Europa y también en la liga. Escucha.
Si me preguntas hoy, yo creo que la liga no está acabada. También la victoria de ayer nos volvió otra vez a dar algo de esperanza. Yo creo que para mí lo importante es que competimos de verdad. Como hemos competido en muchos momentos esta temporada.
El sábado, separados por 2 puntos, hay un Real Madrid-Girona. El Girona ha presentado recurso por las tarjetas amarillas de Blin y de Mitchell.
Hasta las 4 de la tarde, mediodía, COPE.
Migdia.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Com estàs? Soc el Ricard Álvarez. Comencem el migdia de COPE Lleida. Ho fem amb 4 graus i mig a la ciutat de Lleida. Ja veus que ens hem quedat a una mínima de 3,3. Dia boirós, no ha canviat massa. Dia gris. Tenim una visibilitat ara ja de 1,2 quilòmetres. Però vaja, vull dir, la foto de les boires a la península Ibèrica se centren, i a més se centren exactament des de Tàrrega, parlo de la zona de Catalunya, cap a l'oest, és a dir, tota la zona de Lleida, de la plana de Lleida, i cap a Fraga, i cap a la província de Saragossa i d'Osca. És aquest el punt, és que no n'hi ha més, és aquest. I aquí, amb aquesta boira, amb aquesta història, estem vivint doncs, un hivern normal. L'únic que passa és que ens fa ràbia quan veiem, perquè clar, avui en dia amb els mòbils i internet doncs no és que ho sàpiguis, és que t'ho envien en vídeos i en fotografies, el que està passant aquí a 30 quilòmetres, a 40, no cal anar gaire lluny, no cal anar a les Bahamas o al Carib, no, aquí a 30-40 quilòmetres hi ha sol i hi ha temperatures màximes que es queden rondant els 20 graus i això sí que és el que no ens acaba d'agradar. Laura Vila, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Aquest dilluns el cel està poc ennuvolat o clar, amb intervals de núvols alts, i les temperatures es mantenen sense canvis importants i marcaran una màxima de 20 graus a la Seu d'Urgell. Demà començarem el dia amb glaçades febles al Pirineu, amb una mínima de 2 graus o de 0 a la Seu d'Urgell. Tindrem intervals ennuvolats amb predomini dels núvols mitjans i alts i amb boirines i bancs de boira matinals a les depressions. Les temperatures màximes baixaran, excepte a la depressió, on es donaran pocs canvis i marcaran 15 graus a la Seu d'Urgell, 12 a Vielha i 11 a Lleida. I el vent serà fluix variable amb predomini durant les hores centrals de la component oest. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Laura. Va, que fem una pausa perquè de seguida està amb nosaltres el Joan Ramon González i, ja saps, els bocins d'història.
Están a un paso de la final de la Copa del Rey y solo puede quedar uno. Este martes desde las 8:30 de la tarde.
Tiempo de juego.
La ida de las semifinales de la Copa en COPE.
La Copa en COPE.
Mallorca, Real Sociedad.
Hoy partidazo.
Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información continúa con Ángel Expósito y la linterna en COPE Más, Onda Media, COPE.es y la aplicación móvil.
Esto es un mensaje para todos aquellos que te dijeron que no podías cambiar el mundo. Ahora sí puedes gracias al efecto ser humano, un superpoder que nos convierte en la única especie capaz de revertir el daño que causamos al planeta y frenar el hambre y la pobreza. Es hora de utilizar este nuevo poder. Descubre cómo hacerlo con manos unidas en efectoserhumano.org.
Bar Restaurant El Segre, cuina casolana i brasa. Menú diari a 14 euros amb beguda i cafè inclòs. Menús especials i contundents de carn i peix. Esmorzars de forquilla a la brasa, més d'ous ferrats, patates, beguda i cafè a 9,50 euros. Gran zona d'aparcament. Bar Restaurant El Segre, al polígon El Segre i al costat de la rotonda a Balaguer. Reserves al 973-300-081.
COPE Lleida.
A punt d'arribar a 2:45, ja saps que és dilluns i això vol dir que anem a parlar dels bocins d'història. Com sempre, amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, el Joan Ramon González. Joan Ramon, què tal? Bon dia.
Doncs bon dia. Pues aquí, com sempre, en boiradots.
Ah, sí. Escolta, aquest any... Bueno, aquest any, a veure... Jo sé que dic això i després l'Armando, el nostre meteoròleg, em diu, a veure, que les xifres diuen que és d'un dels anys amb menys boira dels darrers no sé quants. I té raó. El que passa és que, saps la ràbia que fa a vegades, que també hi ha fotos de... Mira, ahir em van enviar una foto de Rialp,
sí,
a 20 graus i mig,
sí.
Al costat d'un ametller florit.
Clar.
I jo estava en un partit de futbol amb una boira que es veia a l'altra porteria d'aquella manera i a 6 graus tot el dia.
Ja.
I clar, llavors la percepció que et queda és que potser tenim molta boira i la veritat és que portem uns sí. dies que sí.
Sí, ha trencat després algun dia, con lo qual ha sortit el solet
sí,
per
però, bueno,
la tarda escapa, però...
Però clar, tothom està a 20 graus, que clar. També ho trobo una anomalia terrible. Dic terrible i ho dic amb coneixement de causa.
Sí, no, perquè clar,
no és normal.
Calor, no, molta calor. Aquí, mira, aquí el que diuen els pagesos, tot i que ara estan aquesta setmana de protestes, justificades en bona part, tot i que faran molèsties als que no tenen culpa, sí. Que són els conductors, però diuen que l'humitat de la boira, clar, fa bé pel camp, per tant,
bueno,
en aquest sentit és positiu.
I els arbres segueixen el cicle que han de seguir.
Per això mateix, que a nivell nostre va bé, bueno, va bé. Sí.
Jo no sé. En fi, res, que no parlem del temps, però és com si comença normalment una conversa d'ascensor, aquestes històries, parlar del temps.
Sí.
Escolta, que divendres va ser el dia de la marmota, divendres va ser el dia de la Candelària i també va ser el dia de la Verge del Blau.
Correcte, per descomptat.
Que no en vam parlar, perquè jo ja intuïa que amb el Joan Ramon González en parlaríem avui.
Doncs sí, en principi, bueno, com suposo que vau recordar el divendres, estem pràcticament a la meitat de l'hivern, no? I les històries i les referències populars sempre parlen doncs, aquelles tradicions, no? Que si la Candelera plora, l'hivern és fora, que com no va plorar perquè no ha plogut, tot i que la boira a vegades l'ha semblat, doncs que encara és viu. Per tant,
però és curiós perquè el dia de la marmota als Estats Units...
Sí, és al revés, no?
Sí que es va veure, a veure com era, no es va veure l'ombra i llavors vol dir que la primavera s'avança.
Exactament, sí.
O sigui que ja veus
I a més, no té per què coincidir, perquè clar, una cosa és el clima dels Estats Units i l'altra cosa és el clima nostre, en tots els sentits, el polític, el tradicional i tot, per descomptar que sí. Doncs, i recordar que precisament la Candelera és una festa, bueno, és cristiana, evidentment, però és una tradició jueva i se tanca, com que diu, formalment el cicle de Nadal. Que el cicle de Nadal comença el 8 de desembre, que és quan se fa la concepció de la Verge per, evidentment, per miracle diví del nen Jesús, és la Concepció Immaculada, i ahí comença tot el cicle de Nadal. En Nadal és quan neix, és a dir, seria la part culminant de tot aquest cicle, i després els jueus, és una tradició que encara mantenen, després de 40 dies del naixement d'un nen o una nena, havien d'anar al temple a presentar-la, era com una mena de bateig, entre cometes, i al mateix temps la dona, això sempre és curiós, havia de purificar-se, perquè això...
És curiós,
sí,
no?
I havia de presentar, en funció dels recursos que tingués, un obsequi a la divinitat del temple, que era Déu, no? Mm. En aquest cas, si contem des de Nadal fins al dia 12 de febrer, que és quan és la Candelera, surten 40 dies clavats, en aquest cas. I llavors, la Candelera és simplement recordar aquesta festa, aquesta tradició jueva, i que la va complir normativament la Verge, que era jueva, Jesús, que era jueu, amb Josep, que eren jueus, i van anar al temple, van portar el nen Jesús. A vegades hi ha quadres i dibuixos que es veu que ja està molt crescudet, evidentment, amb 40 dies no podia estar massa crescudet,
no,
el nen Jesús.
No.
Exactament, i portaven una espelma, una candela, més que una espelma, una candela, un foc, una mica, i com no tenia massa recursos, portaven dos coloms.
Ah.
Era la tradició. La candelera ve per això, perquè portaven espelmes i els coloms. I això per què ve, lo dels coloms? Perquè la Verge del Blau, que és el dia que també es commemora la festivitat del Blau, que és el 2 de febrer, va ser perquè actualment, si l'anem a veure, on està restaurada molt bé, per cert, per, sobretot per iniciativa de mossèn Jesús Tarragona, que no va parar fins que la va col·locar on està ara, al presbiteri de la Catedral Nova, en un lloc preeminent, dominant i situant tota la nau a un costat, però domina perfectament, es veu que és una verge monumental, quasi bé més de 2 metres d'alçada. Està situada a l'alçada que tendria originalment en la seva ubicació, a la Porta dels Apòstols de la Seu Vella, per recordar que quan passaven els fidels que entraven a la Catedral Vella per aquella porta magnífica que tenim en el claustre, veien aquella imatge al mig de la porta, mirant cap a baix, i tothom se la mirava, i era com una mena de benvinguda que feia la Verge a tots els fidels que entraven i sortien del temple, perquè era la porta principal d'entrada. I recordar que la Catedral de Lleida està dedicada a Santa Maria. Per tant, aquesta Verge seria, en principi, una imatge de Santa Maria, que segons la tradició, moltes vegades en èpoques del segle XIV-XV, concretament és del segle XV, la Verge del Blau, hi ha inclús quadres que es veuen una imatge de la Verge amb el nen jugant amb un pardalet. Inclús al Museu de Lleida està en una mà el nen i una altra jugant amb un pardalet. Aquí sembla que el pardalet va créixer i es va convertir en un colom. La van fer una mica més gran i el nen Jesús està jugant amb aquest colom. I oficialment la Verge es deia la Verge del Colom. Per què? Bueno, simplement aquest pardal, aquesta imatge d'un au en tot el que simbolisme té, doncs aquí a la Porta dels Apòstols, potser perquè es vegués més bé, se va convertir en un colom.
Caram.
I va dir-se així.
És curiós pensar que aquest canvi segurament va ser decisió d'una persona,
sí,
o d'un grup de persones,
correcte,
per alguna cosa que no tenia res a veure amb el que simbolitzava, segurament per fer-ho més àgil o el que dius tu, a vegades, però una cosa tan fàcil com perquè es vegui més.
Sí, es vegui més, exactament.
I ha quedat així.
Ha quedat així, sí, sí. De fet, recordem que aquesta verge estava situada a la Porta dels Apòstols, la va fer el mestre d'obra Jordi Safont, un dels grans escultors que tenim a les portalades, i està datada a l'any 1447. És una imatge que, quan estava col·locada a la Porta dels Apòstols, al segle XV, estava pintada de dalt a baix i es veia perfecta, però l'escultor, quan va fer l'escultura, va agafar un bloc de pedra i probablement a l'esculpir, allò que va estrallant pedra, i al final resulta que aquestes pedres, que a vegades tenen com berrugues, podríem dir, de colors diferents dintre de la pedra, resulta que quan la va tallar va sortir aquesta berruga, podríem dir, a la front. Va quedar allí, a la zona de la front. Però ell no va patir, perquè com anava pintada, doncs diu, bueno, no passa res, se pinta com tot i no passa res, quedarà perfecte. I així va ser. El problema és que, com tota pintura passa, si no hi ha manteniment, salta, i llavors comencen a sortir la base. I aquesta escultura, que es va col·locar allà al segle XV a la Porta dels Apòstols, torno a repetir, de la Seu Vella, va començar a perdre pintura, tot i que en algun moment es va repintar, però no sempre a la freqüència que calia, i aquella taca al front va començar a aflorar, fins al punt de que la gent se la mirava i va començar a quedar-se ensimismats en aquella taca, i que va començar a sortir la llegenda famosa, que tothom que ens escolta quasi bé la sentirà i la recordarà, millor dit, però breument, la gent va començar sabent que les escultures que es ficaven a la Porta dels Apòstols moltes vegades eren escultures que no estaven fetes totes per un mateix mestre d'obra, perquè en total recordem que hi ha 12 apòstols, i perquè tenim a la documentació, primer es van encarregar a principis del segle XV dos apòstols, després dos més, un altre mestre d'obres venia, feia un altre apòstol o feia un altre estil diferent, anaven canviant l'escultura dels apòstols, total, que quan van tenir els 12 fets, els primers ja no acabaven d'agradar perquè estaven passats de moda, diríem, i van tornar-los a refer. Aquesta història, que està com una realitat, va donar origen a aquesta llegenda, de dir, el mestre d'obra que li van encarregar els canonges de Lleida que fes una escultura per la porta dels apòstols, va començar a treballar-la amb il·lusió, però aquí hi ha moltes versions, quan va arribar a la zona del cap, o no estava inspirat, o estava malalt, va tenir de marxar de viatge, el cas és que no va acabar l'escultura, però tenia de complir el contracte. Llavors, l'ajudant que tenia al taller, que era un xicot, es veu espavilador, diu, vinga, xiquet, fes tu l'escultura del cap, així es vas aprenent.
Això.
I alguns diuen, com és per Lleida, ja estarà bé el que facis, encara que sigui en aquest pla. Això també són versions de la llegenda. Bueno, total, que quan el mestre torna de lo que sigui, de la malaltia, del viatge, i va a veure l'escultura que ha fet el xicot, diria, bueno, estarà bé, estarà decentet, cobrarem i prou. Bueno, se va quedar meravellat de l'obra que havia fet el seu deixeble, i en lloc de dir, ostres, noi, a partir d'ara aquí te quedes aquí fixo, contractat fixo, i treballarem plegats i farem negoci.
Això no, és no. Que no s'ho esperava.
No se l'esperava, i li va sortir un atac de gelosia brutal, va agafar el martell i el va llançar emprenyat contra la Mare de Déu, que en aquell moment, per un moment, se va convertir la pedra en car, li va sortir el blau, per tant, al front, el martell va rebotar, perquè llavors el làstic i va matar el mestre. Això és el que diu la llegenda, no? I a partir de llavors, la Verge del Colom es va començar a dir-se la Verge del Blau. Aquest seria l'origen d'aquest nom.
La Verge del Colom, bueno, és igual, això si ho haguéssim dit tota la vida, doncs no ens semblaria ni estrany ni res, normal, no,
tampoc,
la Verge del Colom.
Correcte.
Però ara en perspectiva dius, home, si puc triar potser la Verge del Blau, no sé, queda més bé i tot.
Home, clar que sí, perquè a més té aquesta tradició, aquesta llegenda al darrere, que la fa molt nostrada i molt de Lleida, com ara acabarem de comentar. La Verge va estar allí a la catedral vella, pues, fins a que es tanca la catedral al segle XVIII. Recordem que quan se tanca la catedral perquè es converteix en caserna, els canonges s'emporten tot el que es poden emportar, entre altres coses les imatges dels apòstols, la Verge, i baixa primer Sant Llorenç, està per les parròquies, i la Verge del Blau acabarà a la parròquia de Sant Pau, que està a l'inici del carrer La Palma, que és on està actualment l'Escola de Belles Arts Municipal Leandre Cristòfol. Uh-huh. Allí va estar la Verge del Blau fins al 1936, que quan entren les tropes, bueno, les tropes, els milicians a Lleida, i fan de les seves, trencant imatges per tot arreu, van trencar també la Verge del Blau. Acabada la guerra, els fragments d'aquesta verge els van portar a la Seu Vella i els van col·locar precisament al darrere de la Porta dels Apòstols, i perquè no se'ls emportessin, els van tancar amb una mena de paret, que havia un foradet, jo recordo de petit haver pujat i miraves per aquell forat i veies la escultura, que com l'havien trencat en nas i tot, pues era com una calavera. Jo recordo que em feia una por brutal. A més, havies de mirar per aquella finestreta i els que tenen una mica la meva edat suposo que se'n recordaran. Mos en Tarragona, que amb això sempre era una persona que estimava el patrimoni, com no hi ha dubte i tothom recordarà, però al mateix temps, com a bon capellà, volia que aquest patrimoni se recuperés, no solament des del punt de vista artístic, sinó també des del punt de vista religiós, no va parar fins que va aconseguir que es restaurés la Verge i la va baixar a la catedral, a l'actual, a la nova. Però no sabien on ubicar-la i va quedar una restauració una mica barroera, però bueno, com a mínim van pegar els fragments com van poder i va estar col·locada a la sacristia. I va estar molt de temps al passadís d'entrada a la sacristia, fosca i quasi bé ningú la veia. Va continuar lluitant-nos en Tarragona fins que al final va aconseguir una restauració molt bona i llavors ja la van col·locar al davant de lo que seria la capella del Santíssim. I allí tothom entrava, passes que estava a l'alçada de les persones. I llavors, una verge d'aquestes que està preparada per esta vista dalt, i l'home no va parar fins que va aconseguir on està ubicada actualment, que crec que és un encert. Sempre recordo que ell va dir que va tenir molta oposició per part del Col·legi Apostòlic, que molts no lo veien clar, que estigués allà una verge del segle XV a la Catedral Nova, però crec que és un encert total perquè, d'alguna manera, està ben recuperada, està en culte, en el qual té la funció aquesta per la qual va ser feta, i d'alguna manera està lligant les dues catedrals un altre cop, com passa la catedral que solament tenen un campanar les dues catedrals, doncs també tenim una verge que està compartida, no? Llavors, a l'hora de donar-li advocació, el que li tocaria seria, com és la verge Santa Maria, doncs, la festa de la catedral és el 15 d'agost, però mossèn Tarragona, que amb això també era perspicaç i suposo que va voler tenir una originalitat, diu, home, portava un colom, porta un colom, perquè la restauració el colom se li ha incorporat. diu, doncs, el colom és el que portava la Verge el dia de la Candelera per purificar-se, doncs la festa de la Verge de Blau la situïm el 2 de febrer, vale, perquè correspon a la purificació de la Verge. Per això, el dia 2 de febrer a Lleida celebrem la Verge de Blau, que solament lo celebrem a Lleida. I, bueno, a les fotos que va sortir a la premsa, com cada any tenim una associació molt activa de Verges del Blau, que dirigeix el Josep Maria Pujol, i que cada any replega totes les dones que es diuen Blau i que el dia aquest passat divendres van aplegar un centenar de noies que es deien Blau. I actualment jo crec que l'associació té comptabilitzades ja unes 200 noies. És a dir, és un nom que continua cada vegada amb més força, s'està recuperant, s'està imposant, podríem dir, perquè no és que sigui un nom clàssic, sinó que això serà de fa uns 30 anys, quan se va començar algú que es va decidir a ficar el nom de Blau a una nena, i actualment em sembla que la Blau més gran potser té uns 70 anys ja també.
Jo en conec unes quantes, sense
sí,
voler.
Sí, sí,
i amb els meus fills han coincidit a classe també.
Correcte.
I és curiós, potser d'altres indrets no, però aquí no...
No
és estrany.
No, no, perquè el nom de Blau a vegades s'ha utilitzat, però és masculí i fa referència al color. Aquesta persona és així molt agnòstiques o que no són religioses, a vegades
s'han... Però vols dir que el, com a nom es va començar a posar a Lleida?
Sí, és que com a Blau femení solament és a Lleida.
És
fora d'aquí no el trobaràs enlloc.
Però s'ha anat extenent això cap a la resta de Catalunya,
bueno,
a poc
correcte,
a poc, eh?
Correcte, clar. Sí, perquè és un nom que comença a sonar... Doncs
no, però com... vull dir que això és nostre, eh?
Sí,
va començar aquí,
sí,
vaja.
Sí, no? És com Meritxell, que ve d'Andorra, o Montserrat, evidentment, que aquest és molt general, o no sé, Queralt, aquest Queralt, aquest no s'estén gaire, però aquests dos noms de verges, que hi ha tants, doncs el nostre és Blau, i veritablement té dos avantatges, és curt,
sí,
evidentment és català, amb el qual està clar, i si el tradueixis evidentment queda més oso, perquè no és el mateix, perquè no seria azul, sinó que seria morado, morat.
Clar, és que és un blau,
és
no
un blau,
el color blau.
Exactament, per tant,
sí, clar. Sí, quan et pegues un cop, m'ha sortit un blau.
Exactament, sí, per això és la Verge del Blau, però clar, després acaba passant, i per això aquí podem dir que blau al final és femení a Lleida, perquè m'ha sortit un blau, encara que sigui un blau, és masculí, però aquí és la Verge del Blau.
És curiós, però és veritat que quan parles de nom, automàticament ho...
El color,
No.
Ah.
Quan parles de noms, automàticament
sí.
És una dona, una noia.
Sí.
Vull dir, no ho penses de que després el color és la paraula masculí, perquè avui en dia ja tenim la pell tan fina amb això, hasta els colors els hem de canviar el gènere, però
sí,
ja m'enteneu.
Sí,
el color blau, és, parlo de llengua,
Perdó,
és masculí, la blau... La meva amiga Blau és femení i clar, ho hem viscut tota la vida això i fem aquest canvi sense cap mena de problema.
Sí, per això aquesta és la singularitat que tenim a Lleida. Sí, per tant, en aquest sentit, benvinguda sigui la festivitat
doncs
del
Blau. Això va ser divendres passat,
el 2 de febrer, el
bueno,
dia de la Candelera.
És fàcil de recordar, 2 del 2.
Exactament, 2 del 2.
A més, sempre cau 2 del 2.
El dia de la Candelera, el dia de les espelmes i el dia de les purificacions, que també les noies que es diuen purificacions també fan la seva celebració, o candeleres, aquí no tenim gaires. Això pot ser més de les Illes Canàries, la Candelera.
És veritat, sí, com a nom no.
Candelera,
és curiós,
no,
això dels noms, de però... totes maneres, tot és costums, també.
Sí, hi ha candeles, hi ha candeles alguna, no? Sembla la filla de Joan Manuel Serrat, si no recordo malament, es diu Candela, perquè també per Andalusia i també hi ha tradició de la Candelera, i per tant són candeles, llavors.
A veure, si has de tenir una filla i li poses candela, tranquils, que serà la única, jo diria.
Bueno, hi ha unes quantes també per baix.
Sí, però no és un nom amb massa tradició avui en dia.
No, és com aquí a casa nostra, Claustre, a Solsona, que també és un nom.
Claustre?
Claustre, la Verge del Claustre. I hi ha noies que es diuen Claustre. Sí.
Doncs...
Que... Sí.
Veus, tampoc li posaria la meva filla Claustre.
Veus, a Tortosa, la Mare de la Cinta, que és la gran emblema que tenen a la Catedral de Tortosa.
Però veus,
aquesta
jo de Cinta també en conec un parell.
Per això mateix. Veus, Cinta ja més, exactament.
Però Claustre...
Doncs per això no té massa fortuna, Claustre, no?
No. Bueno, tot és costum, perquè vull dir, n'hi ha d'altres que déu-n'hi-do i funcionen.
Sí, bueno,
Escolta, el que funciona és Maria.
Sí, aquest no falla, aquest és universal.
Però fixa't que van intentar... no et diré enfonsar-lo, però no, que això ja és vell, que és antic, que no és modern, que bla, 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 bla. Escolta, els rànquings de cada any canvien dels noms més posats de l'any anterior.
Sí.
Maria surt.
Sí. No, i a més és un nom que fins i tot en àrab pot funcionar, fins i tot Míriam, Marian, és a dir, que té totes les llengües, totes les religions, tenen la Maria, per tant, és bastant universal en aquest sentit.
Sí.
Tot i que en el catolicisme és curiós que les advocacions de Maria, comencem, per exemple, la Concepció, està la Concepció de Maria ja dona origen al nom de Concepció, uh-huh. Conchites, no?
Sí.
Després vindran, doncs, per exemple, evidentment, Nativitat, la Nativitat. Després tindrem, aquest no és massa habitual, l'Epifania, inclús en masculí l'Epifani o l'Epifania, també a vegades el nom.
Bueno, d'aquí jo conec l'exjugador de bàsquet del Barça, l'Epi.
Per això mateix, exactament. La Visitació a l'Isabel, doncs, també es diu la Visitació, té aquests dos noms, la Purificació. És a dir, que després totes les...
Ha, sí, de molt de compost.
De Maria donen origen als altres, uh-huh. Llavors, exactament. I després el nom compost, com has dit, que això sí que s'estan perdent, que si les Maria José, o Maria uh-huh. Antònia, o Maria, Anna, Maria Isabel...
Escolta, amb un nom n'en tenim prou. Així, sí. És curtet, és quasi millor.
Sí, sí, sí.
Molt bé, doncs, fixeu-vos, que hem començat parlant de la boira, hem acabat parlant de noms. Si aquí el Bocins d'Història és pel que vulgueu, és així de fàcil. Escolta, que ja sabeu que tenim un número de WhatsApp, que si voleu fer qualsevol apreciació, comentari, el que sigui, positiu o negatiu, sempre que sigui amb educació i respecte, benvingut sigui.
I tant.
664 526 180 664 526 180 és el número de WhatsApp, no heu de trucar. Envieu un missatge de veu o missatge de text. Joan Ramon González.
Doncs,
tu tens un nom compost, eh?
Sí, jo sí. Jo era l'època de moda dels noms compostos.
Jo també tinc un nom compost, les coses com siguin. Escolta, que tinguis bona setmana.
O per ser Ricard, el compost.
Ricard Alfred.
Alfred, ho veus? Això ni ho sabia jo. Hòstia, aquí ho tenies reservat. Doncs mira, ha sortit ara un secret del Ricard Alfred.
Després te'n diré un altre que, clar, jo el DNI els tinc en castellà encara.
Ah, no, jo vaig fer l'esforç. Al jubilar-me, la primera cosa que vaig fer va ser anar a canviar-me el nom de Joan per Juan. Jo tinc
nom d'actor de Culebrón.
I tant, i tant. Molt bé. Molt bé.
Escolta, que bona setmana.
Igualment, Ricard, i a tots també.
Gràcies. I escolta, que fem una pausa ràpida perquè ja estem per començar la nostra radiografia, ja saps, la tertúlia d'Esports de Cope Lleida.
La triste historia de África es que siempre que se encuentra algo de valor, sus habitantes sufren y mueren en la miseria.
¿Qué me queda?
Jennifer Connelly.
¿Y me metería en muchos líos si llegase a hablar de diamantes de sangre?
Leonardo DiCaprio.
Ese diamante es mi salvoconducto para salir de este maldito continente.
Diamante de sangre. El domingo a las 12 menos cuarto de la noche, en 13.
¡Madre mía, qué golpe! Parece que tu coche se pelea con una columna.
Con el seguro de coche de Línea Directa, no solo te ahorras una pasta, sino que además puedes escoger el taller que quieras aquí o en Chipiona. Y si eliges taller colaborador, también tienes coche de sustitución garantizado y servicio de recogida y entrega. Cámbiate ahora y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
En Peugeot estamos listos para ayudarte a llevar lo más importante, tu negocio. Por eso, en los días Peugeot Profesional vas a poder disfrutar de condiciones especiales en toda la gama. Aprovecha del 1 al 14 de febrero para dar energía a tu negocio. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Oye, pues me gusta bastante. ¿Lo tienes en una talla más?
¿Una talla más? ¿El sofá?
Oh, ay, perdón. Quería decir una plaza más.
Hasta el 29 de febrero llegan las rebajas del hogar del Corte Inglés. Hasta el 50% de descuento en sofás, iluminación, muebles y decoración. En tienda web y app, el Corte Inglés.
Soy Manel de Carglass. Con las heladas, el agua que se acumula en el interior de un impacto puede congelarse y agrietar tu parabrisas. Por eso, no te la juegues. Si tienes un impacto, mejor pide tu cita llamando directamente a Carglass o en nuestra web.
Carglass cambia, Carglass repara.
Quiero explorar. Sin importarme cuándo volver, el exterior quiero formar parte de él.
Vale, bichito, nos vamos a Disneyland París.
Reserva durante Semana Mágica en Betravel. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Betravel volando con Iberia. Betravel, viájate la vida.
Esports.
Cope Lleida.
Estàs informat. Deportes.
Directes cap a les dues de la tarda amb la radiografia dels dilluns, on posem sobre la taula els resultats del cap de setmana, que et passo a detallar i que ara valorarem a la nostra tertúlia. Amb hoquei femení, el Vilassana va guanyar 4-0 al Sant Cugat. Amb hoquei masculí, el Lleida Llista va caure a casa 3-4 davant del Calafell. En bàsquet femení, el Cedis La Seu va perdre la visita a Girona, 83-56. En bàsquet masculí, el Força Lleida va perdre finalment a casa, 83-85, un partit en el que al darrer minut abans d'acabar el maig, doncs hi havia una realitat diferent i que hagués pogut caure d'un costat o de l'altre. Amb futbol femení, l'AEM trau un punt de la visita de les líders del Deportivo de la Coruña i es queden amb 0-0, es queden cinquenes amb posicions de play-off d'ascens amb 29 punts. L'Osasuna, que són les sisenes, en tenen 24, per tant amb 5 de coixí, i això sí, a 4 de la quarta posició, però vaja, jo insisteixo, ho he dit avui a les 12:20, ara en parlarem, per mi l'AEM pot ser aquest any. N'estem parlant menys, però per mi estan fent un any espectacular, espectacular, ho dic perquè s'estan col·locant en zona de play-off d'ascens amb una regularitat que estem al mes de febrer ja, és a dir, ja estem al mes de febrer, i per tant, té bona pinta. Escolta, no m'agradaria ara espatllar-ho, però té bona pinta. Ben començat ja la segona volta. En futbol masculí, segona federació, s'ha posat interessant la història. El Lleida Esportiu va perdre ahir a la seva visita a l'Atlético Saguntino 1-0, que sumat amb la victòria del Badalona Futur, de l'empat de l'Europa i de la victòria de l'Hèrcules d'Alacant 3-1 a casa, deixa la classificació amb l'Europa líder amb 40 punts, amb 39 punts el Lleida Esportiu, el Badalona Futur i l'Hèrcules d'Alacant, i tanca les posicions de play-off d'ascens el Sant Andreu amb 32, és a dir, a 7 punts ja d'aquesta terna del Lleida, del Badalona i del Hèrcules d'Alacant. I victòria importantíssima a casa del Mollerussa, que va guanyar 1-0 al Grama i que el segueix deixant fora de les posicions de descens. A hores d'ara el Mollerussa és 13è amb 23 punts, això sí, només a 3 del Girona, que són 700, que són els que ocupen la primera posició de descens. I una nova victòria en vòlei del Balàfia Vòlei a la seva visita a Castelló, 3-1, deixa l'equip de Lleida amb 13 punts a la desena posició, però s'acosta al Roquetes, que ahir va guanyar el Saragossa 3-2. Hores d'ara encara només baixen 2, seria el Tenerife amb 0 punts i el Roquetes amb 10, però ull, perquè després immediatament ve el Balàfia Vòlei amb 13 punts, el Barça Vòlei amb 15 i després ja el Saragossa amb 21 punts. Per tant, amb vòlei s'ha de guanyar un partit quan abans millor per tirar avall el Roquetes i el Tenerife i encara al final de la temporada amb més tranquil·litat. Són els resultats del cap de setmana. Amb nosaltres ja està el Xavi Pérez. Xavi, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tothom.
Sergi Tor, bon dia.
Molt bon dia.
I Albert Escuer, cap d'esports del diari La Mañana, què tal? Bon dia.
Mal dia.
Sí, o són dilluns.
Mal cap de setmana.
Sí, sí. Ahir al matí va ser tremendo, lo d'ahir al matí. Són l'AEM, ens va donar l'alegria del Deportivo, no?
Jo avui feia el símil amb que hem tingut un cap de setmana emboirat pel que emboirat fa als resultats.
Bueno, típicament lleidatà.
Sí.
S'ha salvat el Mollerussa, el Vilassana femení i l'empat de l'AEM, que insisteixo, l'AEM femení per mi està fent una temporada espectacular, l'AEM femení, perquè a més estan situades regularment en posicions de play-off d'ascens des de fa ja unes quantes jornades, distanciant-se de l'equip que ve per sota, com deia l'Osasuna, i que, aviam, toquem fusta, evidentment, però té bona pinta per quedar-se a jugar al play-off.
Una pregunta, Albert, tu tens molta amistat amb la directiva del bàsquet?
Del Força Lleida,
però sí. Pues tenim bona relació, sí.
Albert té bona relació amb tothom.
No, digue-li que també se pot tirar de dos.
Sí,
que li digui a l'entrenador que també se pot tirar.
Ara en parlarem.
No cal tirar sempre de tres.
A mi sé que ha anat de l'AEM al bàsquet, però a mi també me va... Ai.
Estem tirant de tres.
Oh, però i si entren?
Va fer un tuit. No, però va fer un tuit molt interessant l'Albert Escuer, que ara ens pot ampliar, que ha passat al bàsquet, que diu derrota, i jo coincidia, no? Perquè va dir amb matisos. I jo crec que amb matisos és, primer, El Coruña fins que no va arribar, mira, el Deportivo en femení i el Coruña, sí, no sé veure, sí. El Coruña fins que no va arribar a l'autobús, no van dir, "Hem guanyat", perquè fins a l'últim segon vam lluitar, allò va ser fantàstic.
Sí.
I amb el 72-81, que era punt i final, vam arribar al 88-84 amb bola a falta de 18 segons. Sí. I després va ser, quan perdíem de 15, a l'inici del tercer quart, va ser volcànic Gerard Encuentra. Però va ser volcànic, no? I, bueno, i l'equip va reaccionar. A banda d'això, l'altre del matís, jo coincideixo amb el Xavi Pérez, que 40 vegades, no? 40 vegades de 3 alguna vegada, doncs, quan de 2 el curt podia fer...
Moltes més vegades.
Sí, per mi el millor va ser el 8 del Coruña.
Albert Escuer, els hi transmets això, eh?
No, a veure què pensa Albert Escuer, que n'en sap més de nosaltres. Aviam, què en pensa?
Albert, què dius?
No, a veure, el 9 de 39 en triples, home, sí que 39 és una mica burrada, però el Força Lleida és l'equip que més tira de 3 de la categoria.
I
al final, fixeu-vos que amb un 10 de 39, que continuaria sent un percentatge molt fluixet, ens anem a la pròrroga, i amb un 11 de 39, doncs que també era un percentatge molt fluixet, haguéssim guanyat el partit. En la qual cosa, això no ho canviaré. O sigui, la filosofia d'aquest equip és aquesta, i no ho canviarem. Sí que és cert que en partits, doncs, així grans, per dir-ho d'alguna manera, doncs, com el de divendres, sí trobes en falta una mica un plan B, no? I jo coincideixo en que potser a dins Huskic ens va fer molt mal en atac, però jo crec que darrere, doncs, amb Courcouat potser hagués patit una miqueteta més, no? Huskic és el número 8 al que feia referència, Sergi.
Sí, ho sé, ho sé. El Goran s'hi va jugar al Guipúzcoa, no? I al Huesca, i... Sí, vaig, sí, però, sí. A mi em va encantar, a mi va ser el millor jugador del partit.
Potser sí que ens va faltar una miqueteta més d'equilibri, val? Però és que és igual, és que l'ADN del Força Lleida és així. O sigui, el que ha fet aquests 2 anys i mig del Força Lleida en Gerard Encuentra a la banqueta, si ho ha fet és perquè precisament aquest és el seu ADN. Què passa? Doncs que divendres, doncs, hi va haver una tormenta perfecta en contra. Jo, Gerard Encuentra, que no sóc dubtós en aquest sentit, crec que es veu una mica superat o bastant superat divendres. Ell mateix a la roda de premsa ho diu, és que no ens han deixat d'agafar ritme, cada vegada que agafàvem Epi parava el partit. I és cert, Epi demana 2 temps morts, anant per endavant en el marcador,
sí, clar, com i, després de rebre, sí.
I després de rebre un 0-5, que dius, és que tampoc no és res, però amb un 0-5 en contra, i anant per davant en el marcador, Epi atura el partit fins a 2 vegades.
Que l'1 jugui les seves cartes.
I nosaltres, al tercer quart, comencem amb un 0-10, que sí. Afegit almenys 3 que venien
sí,
dels descans,
aquí va ser l'inici del tercer quart. L'inici del tercer quart va ser molt tou, però quan perdíem de 15, aquest 0-10 amb el 3 de 15, jo crec que en moment va estar volcànic Gerard Encuentra, és a dir, sí, va ser un espectacle a la banda. Semblava el Jackie Sivicius de sus mejores èpoques, no jugàvem amb 6, estava sempre a la pista. I els jugadors amunt i avall, jo dic, Déu-n'hi-do, no, volcànic.
Bueno, però... És que jo crec, i no és excusa, i no van ser decisius, però jo crec que hi va haver 37 minuts d'un arbitratge, doncs, correcte, dins de la
defensa del partit. No, aquí no.
No comencem.
Una vegada estic coincidint amb en Xavi Pérez.
No comencem, que ja comença a semblar...
Però deixeu-lo explicar.
Si me deixeu acabar, ho explico. Si no... Jo dic que 37 minuts d'un partit d'un arbitratge molt correcte, tenint en compte les condicions del partit, però sí és cert que hi ha 3 minuts que els hi passa el que els hi passa moltes vegades als àrbitres de l'E. I és que estan veient com se juga un partidàs i ells no pinten absolutament res, i llavors tenen un cable pelat que els hi fa contacte i diuen ei, que nosaltres també som aquí. I hi ha aquella falta a Nacho Arroyo, que no és falta, la falta de Kenny Hasbrook, que no és falta,
sí,
i això és
el
que
bueno,
completa
abans
la tormenta perfecta i segurament també fa doncs, que Gerard Encuentra sigui...
Però també et vaig a dir una cosa, perdona, Albert, totes les faltes que es van xiular, el Coruña no va aprofitar cap, perquè els tirs lliures va ser un drama.
Molt
bé. Fent 1-2.
O sigui, fins i tot la tècnica... Lliures,
fins i tot la tècnica Gerard Encuentra van fallar el tir. Sí. És un tir, al final. Sí. Una tècnica a l'entrenador és un tir, no va més enllà. No? Però, curiosament, és cert, el Coruña, els tirs lliures, va ser un drama. Van fer 1-2 cada viatge, feien. Sí. Passa que després feia el cura aquells dos.
Però l'espiten o no l'espiten?
Sí, però són 3 faltes en un partit, Albert.
Ah, però tampoc no és excusa. Això,
dic,
3 faltes
és excusa. No és excusa, no és coartada, però sí és cert i és un fet, jo crec que bastant objectiu, que els àrbitres tenen 3 minuts que embogeixen i diuen, ei, que també estem aquí, i ja està. I no perdem per això, evidentment. Però per això jo, quan deia de partit amb molts matisos, doncs un matís
no,
és la gestió de partit. Jo crec que Epi està millor que Gerard Encuentra. Aquests 3 minuts de bogeria que nosaltres ens acaben de treure del partit, el 9 de 39 en triples, a això em referia amb els matisos.
I ara Castelló. I ara hem d'anar cap a Castelló.
Però bueno, la bona notícia és que davant d'un molt bon equip, amb un 9 de 39 en triples, amb la sensació aquesta de que aquest partit no el podem guanyar mai, doncs arribes al final amb opció.
No, va ser brutal. L'últim segon, allò va ser brutal.
És un... Sí, però què passa al final també? Que és un altre dels matisos. No és la primera vegada que ho fa aquesta temporada. Ja l'encontre d'apostar per Kenny Hasbrook a l'1. Vale? De base. Jo crec que puntualment és una molt bona opció, però si tu li dones 7 minuts, com van ser els últims 7 minuts de partit a Kenny Hasbrook a l'1, doncs te pot passar el que passa, que quan arriba l'hora de la veritat, amb aquesta última possessió que tens opció d'anar al partit a la pròrroga, el tio està absolutament
fort. Sí, però ens va col·locar ja el partit, quan perdem 15.
Bueno, ens va col·locar la segona part.
Sí, perquè la primera no
marca ni bola.
Sí, 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 però es col·loca ja el partit, eh?
No, però la primera part de Hasbrook és de presó incondicional sense fiança, però la segona és que és el tio que ens fica el partit, però jo crec que en una última posició, en 7 segons, que necessites un triple,
està cansat.
Tu has de ficar en pista,
però ells feien falta.
Has de ficar a Nacho Arroyo, has de ficar a Matullonis, has de ficar a Javi Vela, has de ficar a Lobo, o sigui, 5 tiradors.
Sí. El que passa que era clar que ells farien fasta, és a dir, anàvem de 3, no ho sonia. Quan van fer l'últim minut catastròfic, el Corunya, anàvem de 9, quan ja el triple ja del Cubà, ja que vaig pensar en tu que era Cubà, ja està, el partit ja acabat, ja, i nosaltres vam donar la cara fins a l'últim segon. Això està molt bé, eh? Sí. Això sí que em va agradar molt.
Deixeu-me que canvi d'equip, bueno, i d'esport, Sergi, anem a parlar d'hoquei masculí.
Això és Xavi
perquè
Pérez,
va perdre 3-4, entrava potser dins dels plans, sí, tenint en compte que el Calafell és tercer, però ara estava mirant, diumenge vinent, a les 4 de la tarda, hi ha un Ribas-Lleida,
a les 4
que és penúltim davant de avantpenúltim. És a dir, aquest partit sí que, mira, el del Calafell, doncs benvingut hagués sigut si s'hagués guanyat, però guanyar el Ribas, que està darrere nostre 3 punts, aquest és home, és
sí,
vital.
Sí, evidentment que és vital. El que passa que ahir van tindre mala sort. Vull dir, hi ha dos rebots i toquen a l'esquena al porter, la bola dintre, però també fallem una falta directa, vull dir, una sèrie de coses. Dijous me sembla que tornem a jugar i llavors, doncs, pues, bueno...
Clar, però
la plantilla és el que hi ha,
sí,
eh?
Sí, però jo el partit de dijous...
Sí, però no podem dir passa...
Bueno, jo crec que l'important és el del diumenge vinent.
Evidentment,
però,
evidentment.
Tranquil·lament, eh?
Evidentment, però no pots deixar de competir. Vull dir, no pots anar a fer el tonto, has de jugar.
Clar que sí.
I has d'anar a totes. I llavors... pues ve el que ve. I la plantilla no és tan àmplia per dir podem jugar i podem fer i competir contra tothom. Però, evidentment, el tema és el diumenge.
Sí.
I el diumenge han de treure... Sí.
El diumenge guanyant el Ribas, te'n vas a 6 punts del 13è i et dones Arcoixí, que encara estàs en posició de...
Sí, que no està tot
de
fet.
De play-off de descens, no.
Però jo crec que...
Però és diferent.
Jugant com van jugar ahir, tenen que sortir-se a baix del pou, han de sortir.
Bueno.
Salvo que no hi hagi coses rares pel mig.
Aquestes coses rares que són...
El problema és que el Pau es guanyi precisament al Ribas i clar, ja estàs a 4 de la salvació directa i queda una jornada menys. Aquest és el problema.
Sí, són dos partits.
I evidentment, el Ribas l'ha de guanyar sí o sí. O sigui, pelo civil o pelo criminal.
Clar, perquè els dos QEs baixen directe i els dos de sobre són els que promocionen entre ells perquè baixi un, no?
Sí, el millor de 3 partits... Amb el factor pista pel 11 i el factor pista en contra pel 12, que en aquest cas seria l'eliminatòria Girona-Finques Prats amb el factor pista en contra.
Clar. Jo crec que és el tercer de la cua amb el de sota,
És de l'11 contra el 12. Vaig estar repassant la normativa de competició perquè me va generar el dubte.
Doncs està a 4 punts,
que no l'entenc, perquè... No, és que això de l'Hockey Lliga organitzativament també és... Sí, els 8 primers, vale, fan playoff, pel títol, perfecte. Els dos últims baixen. Llavors, alguna membrillana ha dit, amb la resta què fem?
Sí,
sí. Doncs vinga, fem un playoff, el 9 i el 10, vale, perquè ja m'explicaràs per a què serveix, i després un altre, l'11 i el 12, per a veure qui baixa. Hòstia.
Sí, sí, no, però un moment, l'11 i el 12 és brutal, a part de 3 partits.
Sí, però el playoff del 9 i el 10, per a què serveix?
Però no res.
Bueno, per decidir qui és el 9 i qui és el 10.
Ah, vale.
És per allargar la temporada.
O sigui, per no deixar dos equips
penjats, eh? És per allargar la temporada.
Saber qui li toca el pernil i qui no li toca.
De unido.
Bueno, però ara Signo fa aquest playoff del 9 al 10, eh?
Ah, sí, no.
Perdó, eh? Aquest 9 al 10 és un playoff tranquil, eh? I el Signo ara, eh?
Escolta una cosa, amb futbol, estava mirant ara, i curiositat, a Primera Catalana, que ara es diu Lliga Elite,
van empatar tots.
Van empatar tots, menys l'Europa, que va líder, l'Europa B, que va líder, que va guanyar el seu partit davant del Guineueta. La resta, tots són empats.
Sí, 4-4, 1-1, 0-0, 2-2.
És curiós.
Amb tots els resultats.
I és curiós que l'Europa sigui líder de la, no, curiós, de la primera catalana. És curiós perquè a Segona Federació també és líder. Clar, és a dir, l'A i el B estan líders a les seves lligues.
Sí, 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 un equip. No, i el Sergi femení, Tor. I el femení està a la divisió d'honor, tot i que no va gaire bé.
Ja ho sé que sempre m'ho dieu. Jo insisteixo que al final en aquestes alçades de febrer...
Recordo't que va haver un per un.
Sí, sí, el Xavi té raó. També el bàsquet,
eh? En aquestes alçades de febrer, quan un equip està dels quatre últims, és per alguna cosa, i quan un equip està dels quatre primers, és per una altra. Ja ho sé que després els camps són els que són, que canvia molt jugar de local i de visitant, que canvia molt el camp gran, camp petit, camp de gespa artificial, camp de gespa natural. Però, si vols optar a quedar primer de grup, hi ha coses que no et pots permetre, i una d'elles és rebre un gol en 6 minuts. Parlo del Lleida Esportiu.
Home, clar,
o d'aquesta manera. Jo no l'he vist, però me l'han explicat, Sergi. Sí, sí. És falta de concentració, sí o
no,
sí.
No, un error.
Un error, però
de concentració.
Té jutjat de guàrdia.
Exacte, un error. Jo, lo de les...
Això amb el Sergi, que és veritat, ara fa uns quants partits, perdó, que l'acompanyo al camp d'esports, perquè estava nerviós.
Ara vindrà Xavi Pérez.
Ja vindré jo i t'agafaré la mà durant el partit i el tranquil·litzo.
No, m'estic molt tranquil, eh?
Sí que vam arribar a la conclusió de que al final, normalment, en aquesta categoria, el que marque primer s'acaba enduent el gat a l'aigua.
No, mira, aviam, el partit de segon es deixa per mi una lectura ja repetida, però ara ja perfectament confirmada. 1-0, un minut 5, gol de Guillem Andrés. És que el Lleida no té la capacitat de remuntar partits fora de casa. Al final, aquest partit de Sagunt és molt similar al de Manresa, jornada 5, el de Formentera, el de Terrassa, fins i tot també el de Sant Andreu, on també rebem un gol, i després va ser un córner, una jugada de córner, on va poder Sergio Montero empatar, no? Però ara ja és definitiu perquè va ser el 5, per tant vas tenir 90 minuts per intentar marcar un gol, no? Cosa que no es va aconseguir. Ara ja no queda cap dubte, mira, s'ha marcat el 70. Curiosament, allà també té una dada, a mi m'agrada molt les dades, que rebem gols molts als començaments, sobretot de la segona part, que va ser Formentera, Terrassa i Sant Andreu. Europa va ser el 15 de la segona part, però va ser una altra circumstància, i ahir el minut 5 de la primera part, no? I ahir és la constatació de que l'equip no pot remuntar fora de casa. Per què no pot remuntar? Doncs perquè és un equip que no pot anar a dobles jugades, és un equip que no té el joc aeri fort, és un equip que no té joc directe. Jo prefereixo com s'ha fet aquest equip.
Però
un equip que intenta jugar bé.
L'entrenador també va fer una guardiolada. No van jugar com tenien que jugar. Per tant...
Xuli estava en baixa física i Agüero el va canviar per Musa. Potser sí, però és igual. Hasta en 8 el gol el reps perquè estaven els 11.
Perquè se li diu Guardiola.
Ojalà fos Guardiola. Ojalà fos Guardiola.
Quan fotem Guardiolades... Perquè aquí tothom se pensa que és el Guardiola.
Això vols dir un atac d'entrenador, no?
Claro,
que fa alguna cosa estranya. No? Fora
però aleshores jo crec que, a banda de la crítica de Xavi Pérez, perfectament legítima, jo crec que el problema del Lleida és que fora de casa no podem remuntar, no en sabem perquè ja són molts partits. Per tant, és imprescindible com a mínim mantenir el 0-0 i a veure què passa.
Bé, però si han fitxat aquí la Florinata, ara...
Dels fitxatges, qui va anar?
Va jugar Vaquero i va jugar Becerra.
Rossi va jugar?
Sí, també.
Va jugar al 70.
Ratet, sí.
I què tal?
Bueno, va sortir a ensenyar el tipus i cap a casa.
No li va arribar pilotes, vull dir.
Clar, si era impossible, no hi ha espais. No hi havia espais per entrar. Bueno, no hi havia cap mena d'espai. Com va passar a Manresa, a Formentera, no hi havia espais davant del rival.
Darrers 6 partits,
a veure què pensa
quatre,
Albert Square,
derrotes, a veure què pensa quatre derrotes, un empat i una victòria. Albert Square.
Bueno, jo crec que el missatge aquest de plantilla curta, que ja sabeu que jo no he compartit en cap moment, ha acabat calant. I hem fet un mercat d'hivern com si això fos el PC Futbol. O sigui, no marquem, doncs comencem a fitxar davanters. I Vaquero, i Becerra, i Rossi, i vinga. I a més, canviem la forma de jugar. I per mi això és un error. Perquè per mi això és un error. O sigui, la clau i l'èxit del Lleida, i ho hem dit moltes vegades, és que sabia què jugar. I allò ho canvies tot. Jo canvies tot. I curiosament, canvien-ho tot i foten centímetres i feten múscul i venga, al minut 6, en una bola pilota, bueno, un servei de banda, una pilota parada, doncs te fas un lío i te marquen. Aleshores, jo vull veure com evoluciona això, perquè fins ara Viadero ho tenia molt fàcil, era sota cavallo rei i els que no jugaven ningú no es queixava perquè ho tenien claríssim, però ara ja cada setmana has de desconvocar jugadors. Ja has passat de tenir un davanter, un i mig, a tenir-ne 5. I jo vull veure ara això com ho gestiona. Aleshores, el camp del segon tino, que per mi un punt era força bo, tu si de gran bo ser algú, doncs no pots perdre. I ahir va perdre. Però bueno, tenim la sort, o l'encert, de que la Lliga també està com està. Jo crec que ara potser sí que ja s'ha arribat el tall que marca els 4, per mi 3, perquè crec que l'Europa al final s'acabarà desunflant. Ahir ja comença a perdre plumes a casa. Ja s'ha fet el tall dels que lluitaran per l'ascens directe i haurem de veure amb aquesta nova configuració de plantilla, amb aquestes 21 fitxes, doncs què fa Viadero? A veure si renuncia a l'ADN que ha tingut fins ara o si continuem fer-ho. Ahir va renunciar. Va canviar més enllà de jugadors, també forma de jugar. I ens va anar com ens va anar. Bueno, donem-li també, és cert que la majoria de fitxatges doncs, acaben d'arribar, donem-li un temps a veure com evoluciona tot plegat.
Sergi, com...
Jo el veig més enllà, el problema. No puntual del partit d'ahir d'un canvi de sistema, perquè tot se'n va no res al minut 5 el que havies previst durant la setmana, perquè si Xuli no va convocat és perquè té molèsties físiques i el canvi d'Agüero per Musa sí, és més múscul i més centímetres. No?
Que Xuli ja jugarà poc.
Jo crec que Xuli jugarà molt, crec. Bueno. Crec que diumenge s'està bé i serà titular.
Jo això t'ho vaig dir, també,
Sergi. Sí.
Xuli jugarà poc.
Però el tema és que aquest 1-0 s'ha repetit més vegades, amb Xuli al camp i amb Agüero al camp. S'ha repetit a Manresa, a Formentera, al camp del Sant Andreu. És a dir, el que sí que és una tònica és que fora de casa... i amb camps de gesp artificial i amb rivals doncs com tots els rivals no hem sapigut mai remuntar un partit i ara fins i tot hem tingut 90 minuts i s'haguessin jugat 180, al final Becerra va tenir una rematada que hagués pogut quedar 1-1. Per què jo interpreto? Perquè amb rivals tancats que ens neguen els espais i pilota parada i no hi ha ritme i el que parlava abans doncs, de que va fer en bàsquet l'entrenador del Corunya, que deu jugar les seves cartes, i amb 1-0, és a dir, amb 0-0 tenim més possibilitats de fer el 0-1, cosa complicada. Però amb 1-0 les possibilitats de fer l'1-1 són molt escasses.
Sí,
no sé si m'he explicat bé.
Sí, però l'entrenador manifesta que aquesta jugada del gol...
Home, clar, és imperdonable.
No, a part de que és imperdonable, la tenien practicada.
Sí, clar.
Llavors, no s'entén.
No, és un error. És un error catedralici. Però és un error. És un error de futbol. Passa. És a dir, s'entén que és un error. Aleshores, ja està. Ja està.
Bueno.
I diumenge amb el Manresa
de totes maneres, no perdem de vista... Mira, ara llegia una piulada de l'Oriol Jové, que és una...
Correcte, no tens tota la raó, no? Amb això coincideixo.
Rècord absolut de punts a aquestes alçades de la temporada.
Sí.
Més que la temporada passada. Aleshores, tampoc ho cremem tot.
No, que van, absolut.
No, i a més...
No.
I a més s'ha posat molt maca, perquè jo et dic, el líder porta 40 punts i els tres que van darrere en porten 39.
No, si és brutal el que hi ha, és preciós. És preciós, però...
És a dir, el Lleida li ha anat malament els darrers 6-8 partits, a la resta també,
Sí. Ens ha mirat molt bé abans, però jo estic amb l'Albert Square.
Jo sempre dic que no, però al final teniu raó, que tots els camps estan tornant molt difícils.
No, i la segona volta més.
Per això, llavors...
El problema de Saguntino, rebre un gol al minut 5 que no l'hagin derrubut mai. Però ni el 5, ni el 20, ni el 30, aquest gol. Si ens fan un gol d'aquí un remate de 40 metres a l'escaire, res, aplaudir, no? Però aquest gol no es pot rebre.
Proper partit, Manresa, diumenge, 5 de la tarda.
Torna Alfa Bakayoko, l'Mbappé de la bordeta, no? Albert?
Sí.
Home, serà molt bo Alfa contra Fer Cortigo, pues serà una de les claus del partit, aquest duel.
Jo ja sé que no us agrada el Manresa, és 15 en 22 punts.
Bueno, porta també 4 derrotes, és que això ja ho sé, perquè així la categoria...
Ha guanyat 5 partits.
I ha canviat d'entrenador,
i se la juga. Ha guanyat 5 partits en 21.
Sí, però anava a zona mitja, va fer un canvi d'entrenador, per mi estrany, i ara porta 3 derrotes consecutives. Bueno.
Jo crec que el Lleida, i no ho dic ara per Manresa, però hem de començar a aprendre a empatar.
Sí, bueno, sobretot a fora. A casa no, que a casa
no,
anem bé.
No, a on sigui, perquè...
Sí,
tens raó. Partits. És que n'hem perdut 6 ja,
Sí, no, tens raó. Sóc que haguéssim empatat ahir, seríem líders, fins a tu.
Sí.
Clar. Llavors, potser hem de començar a aprendre a empatar, sobretot a fora, evidentment. perquè, escolta, puntet aquest, hi ha algun més que ha volat por ahí a Manresa mateix, ostres, doncs ara els trobaríem en falta.
Sí, sempre, sempre. Tots els punts els trobes en falta, tio. També estic d'acord.
Bueno.
Però bueno, però escolteu... tenim aquest problema fora de casa, eh? Per això, el que diu també Albert Square crec que és el mateix que estem dient aquí, no? Al llarg de la fia, ara anem a Manresa, i a guanyar i a tornar-se amb un ritme fort i costarà, clar que costarà, perquè no guanyes res fàcil, Però després anem a Camp del Penya de Esportiva, que hi ha un lleidatà, Alberto Gallego,
ja tornem a estar.
I no, i direm, bueno, és a dir, ens armem i... Però ahir bueno. Ens vam armar més.
O sigui, hem
de ahir ser... ens vam armar més.
Amb la mitjana mira, anglesa que es deia abans, victòria a casa, empat a fora, podria ser una bona alternativa
home,
també.
Sempre,
eh?
Sempre és la millor.
Sempre i quan no fem guardiolades, tot el rodillo. Bueno.
Però si Guardiola és el millor entrenador que hi ha al món.
Qui ha dit això?
Jo.
No, això és veritat.
Escolta,
i m'agrada molt l'Ancelotti. Eh?
No, tampoc.
Per cert, que hem parlat de l'AM al començar sí. La tertulieta i crec que, no sé si l'AM o l'Ajuntament ens escolten,
sí,
perquè han habilitat una zona nova de pàrquing.
Home!
O sigui, la part de davant...
Albert,
que abans
Albert...
Ara has faltat una miqueteta.
Ens escolta l'Ajuntament i ens escolta l'AM, evidentment. Bueno, així, això
ojo,
no,
que ara
no dubtis,
havia de prendre la crítica del president del Lleida Esportiu, que també diu que se queixa de les tertúlies.
De la nostra, no.
No, t'he dit que a veure si es queixarà
de la nostra.
Nostra,
t'asseguro que no, perquè aquí no es falta el respecte mai a ningú, mai de la vida. Jo això ho sabeu, i a més ho sabeu perquè ho tinc avisat a tothom, i mal gust tampoc en tenim.
No.
D'altres jo no en
tirem
parlo.
Pulles a vegades, però són boniques.
Per això t'ho dic. No sé, educació i respecte sí. Per davant de tot, i això ho tinc claríssim, amb les tertulianes i tertulians que tenim, que per cert avui la Vanessa Ortega no s'ha pogut connectar, que ha avisat la presidenta.
La presidenta no ve perquè perden.
Sí, no ho sé.
Vaya cap de setmana, Albert.
Escolta, que ens hem a les dues.
Amor
el padrí, jo ho he dit abans, dels germans Márquez, de moto, però demà comencen les proves amb la nova Ducati de Gresini. A veure com anirà la història. Albert Square, Xavi Pérez i Sergi Tor, com sempre un plaer. Gràcies per acompanyar-nos.
Vinga, endavant. Bona setmana.
Adéu.
Soc el Ricard Álvarez. Directes cap a les dues. Jo crec que en aquesta tertúlia no ha d'haver cap mena de problema, ni molt menys. Ja m'encarrego jo de que aquí hi hagi respecte i educació, que és el mínim que es pot demanar. Demà hi tornem, ara amb la Pilar García Muñiz, tota l'actualitat del dia.